Bé, bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Donar la benvinguda a les persones que avui ens acompanyen en aquest plenari. I ara sí, donaria miníssim el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Se pot aprovar? Sí. Passem al punt segon, que és una compta de les resolucions. D'alcaldia de la número 12 a la número 87, de la Junta de Govern Local, de la sessió del 17 de gener a la del 7 de febrer, de les regidories delegades d'Acció Comunitària, Acció Social i Comunitària, de la número 1 a la número 33, de Governació, de la número 1 a la número 12, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la 4 a la 72, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil, la número 1, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, de la 1 a la 12, i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric, de la número 4 a la número 38. Doncs ara passaríem al, en tot cas, el tercer i quart punt els faríem conjuntament. El primer, el 3, és donar compte de l'informe d'execució pressupostària corresponent al quart trimestre del 2024. I el punt 4, que és l'informe de morositat del període mig de pagament del quart trimestre del 2024. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, senyora alcaldessa, bona tarda. Com que la liquidació ja ha estat formulada i aprovada per decret i en comissió informativa ja ho hem comentat que al ple ordinari del mes de març donarem compte de la liquidació, ja no comento perquè aquesta és una part ja de la liquidació final.
Hi ha alguna intervenció? Doncs, senyor Juan Felipe.
He visto que ha sido tan rápido la intervención. Nosotros trataremos el punto 3 y 4 conjuntamente del orden del día. En el informe de tesorería e intervención sobre el cuarto trimestre de 2024 en ejecución presupuestaria, morosidad y pago a proveedores, tras revisar los informes de tesorería e intervención, nuestros comentarios estarán centrados sobre los cinco puntos más relevantes que tratan estos informes. Piso hospital, ayuntamiento, organismo, ejecución en inversiones, pago a proveedores y servicios. Piso hospital. Bien, nada nuevo. Se sigue en la misma dinámica. En este trimestre tienen 80 altas y 80 bajas. De estas, dos son voluntarias. El 2024 terminó con un total de 21 bajas voluntarias. El 23 fueron 27 y en el 22, 44. En el tercer trimestre del 24, del personal en activo se jubilaron 8 sanitarios. En este, 3. Este personal, que merecidamente les llega su etapa de descanso, también se debe de cubrir, por lo que tienen por delante muchas tareas. ¿La sabrán afrontar y dar solución a todos los frentes que tienen abiertos en la gestión del PIOS Hospital? Nuestro grupo no les ve con la capacidad suficiente para dar respuesta a todos los retos de futuro y del día a día que tiene el PIOS Hospital. Lo vienen demostrando año tras año, que no se avanza en dar solución a toda la problemática que tiene en su gestión. ¿Y qué podemos decir del Departamento de Recursos Humanos, del PIOS? Un departamento que se puede comprobar por los informes que recibimos cada trimestre que evidentemente no funciona. No están sabiendo dar solución a las demandas del personal sanitario. A la prueba está que este personal lleva varias semanas manifestándose todos los miércoles a las 12 horas en la entrada del PIUS. ¿Por qué no se presta la atención que se requiere a las necesidades que plantean y en sí necesitan? El personal sanitario, para cumplir con su labor, el no prestar la suficiente atención a toda esta problemática podría tener consecuencias directas en la salud de la población. Por lo que nuestro grupo le pide a la Dirección de Recursos Humanos, a la Gerencia y al Consell de Administración del PIUS, tomen todas las medidas que sean necesarias para revertir esta situación. La salud es uno de los pilares fundamentales de una sociedad que quiera avanzar y lograr los retos que vendrán en el futuro. Por ello, la sociedad debe apoyar en sus demandas y dar todas las herramientas necesarias para que el personal sanitario pueda ejercer sus tareas con mayor seguridad y fiabilidad. Ellos son los que velan por nuestra salud y el bienestar de nuestra comunidad, por lo que depende de un sistema sanitario que funcione adecuadamente y necesitan que se les dé todo el reconocimiento que se merecen por la labor que realizan en nuestra sociedad. Es hora de que se les dé un mejor trato. ¿No lo creen? Personal. En este apartado nos encontramos en la misma situación de los anteriores trimestres. En todo el ejercicio 2024, el regidor de Gobernación, aquí presente, no ve la necesidad de pasar la información de la plantilla actual, altas y bajas del Ayuntamiento, Administración General, Policía Local, Servicios Sociales y Educación. ¿Qué explicación tiene usted a esta situación que se vive en este consistorio, en no tener esta información? ¿Lo ve usted normal y lógico? Mire, nosotros no. Tiene un grave problema al que no pone o no sabe dar solución. Esperamos que en este ejercicio 2025 encuentre el remedio. En el apartado de altas y bajas del patronal de Sport, tiene dos bajas, Ballenera 29 altas y 36 bajas. En inversiones, en relación a la situación de los compromisos plurianuales y en la ejecución de inversiones y su correspondiente financiación, se nos informa de que las inversiones planificadas se han ejecutado en un porcentaje muy bajo. Se formalizó el préstamo de inversiones para este ejercicio, pero solo se han utilizado 90.000 euros debido al excedente de tesorería. La gestión en la realización efectiva en inversiones no es que sea muy positiva en estos últimos años, aparte de los macroproyectos que se han realizado, que no los criticamos, al contrario, los ponemos en valor. Pero ¿y todo lo demás? ¿Qué debe dar solución a las necesidades que tiene esta ciudad? No van al ritmo que deberían y los números lo demuestran. Les vamos a poner como ejemplo lo que efectuaron en el 2022 y 2023. En inversiones del ejercicio disponían de 5.200.000, solo utilizaron el 26,35%. De plurianuales de ese ejercicio disponían de 5.200.000, solo utilizaron el 30,70%. En inversiones del 23 disponían de 12.200.000, solo utilizaron el 36,82%. Y plurianuales de ese ejercicio, 2.055.000, solo utilizaron el 37,44%. Los números no les son para nada favorables y estos no mienten. Por desgracia para todos, son reales. Tienen en este apartado un suspenso. Deberán esforzarse algo más en su gestión para mejorar estos números. Nosotros lo vemos complicado que puedan mejorar, pero les pedimos que lo intenten. En pago a proveedores, el incumplimiento en pago a proveedores en el primer trimestre del 24 fue de 41,91, en el segundo de 43,41, en el tercero de 43,14 y en este cuarto 39,86, todo debido al Pius Hospital que está en 61,59. Como viene siendo habitual en este apartado, nos encontramos como en anteriores trimestres. Seguimos incumpliendo en pago a proveedores, por lo que le haremos comentarios sobre las conclusiones finales que nos da en su informe el tesorero acerca del periodo medio de pago. Conclusiones. El informe de morosidad pone de manifiesto que a la fecha de cierre del trimestre el Ayuntamiento tiene 114 facturas pendientes de pagar fuera del periodo legal por importe de 255.000 euros. Entre las facturas pendientes de pago fuera del periodo legal hay 30 que no se han podido pagar por el hecho de que no se ha llevado a cabo la oportuna tramitación, las cuales suman un importe de 148.000. Al objeto de cumplir con los plazos señalados por la normativa de morosidad y teniendo en cuenta de que existe liquidez suficiente para hacer frente al pago de las mencionadas facturas, convendría llevar a cabo acciones para agilizar la tramitación de los reconocimientos de las obligaciones y pago de las facturas. Por lo que se refiere a Sociedad Gestión Pius Hospital, es necesario hacer mención de que el método de cálculo que se ha utilizado no es conforme con lo que se establece en el Real Decreto 635/2014, por lo que no se puede extraer conclusiones fiables. Advertencia que hace el tesorero sobre la validez de los datos de este informe. Se informa que la Sociedad Valls Infraestructuras, Aparcamientos y Servicios, Promociones Económicas Valls y la Fundación Vilanío no disponen de un registro electrónico de facturas ni un procedimiento de la fecha que se aprueba los documentos en que acrediten la conformidad de bienes entregados o servicios prestados, por lo que no se puede dar fiabilidad a la información dada por las sociedades y la fundación. No se tiene en cuenta la entrada de la factura ni la conformidad, no se aplica la metodología que establece la normativa de morosidad del PMP, por lo que no se puede dar fiabilidad al PMP del grupo. Esto ya lo viene advirtiendo cada trimestre en sus informes el tesorero. ¿Por qué no leen los informes y miran de poner solución a todo lo que les transmite que están haciendo mal? Y lo corrigen. tendrán que explicarlo porque no ponen remedio a todo esto. Nuestro grupo les pide que se tomen con más interés los informes que les pasan los técnicos y los tengan más en cuenta. Y si así lo hacen, verán que mejoran en su gestión. Les animamos a que lo hagan. No es por nada, pero es que nos iría mucho mejor a todos. Servicios. Bien, en este apartado, ¿qué se les puede decir de nuevo? Que no se les haya dicho. En esta sala de plenos, ¿cuándo verán la luz y se les iluminará el camino para que le den de una vez por todas la salida a las licitaciones pendientes? Como ven, se lo exponemos cada trimestre y seguiremos recordándoselo que tienen en prórroga los servicios medioambientales, recogida de residuos, depuradora municipal, iluminado público y transporte urbano. Y para acabar nuestra intervención, le queríamos hacer un breve comentario en lo sucedido en las juntas de gobierno del 20 de septiembre del 2024. El secretario, en el punto 7, paró la junta del gobierno para hacerle la siguiente advertencia al equipo de gobierno de Junts y Esquerra. Tratado y aprobado el asunto anterior con carácter previo a tratar los puntos del orden del día 8, 9, 10 y 11, el secretario municipal interviene para recordar que estos expedientes deben ser sometidos a licitación pública por procedimientos de libre concurrencia y publicidad para evitar fraccionamientos de contrato o el uso indebido de la contratación menor. Este fraccionamiento es por un total de 51.000. En junta de gobierno del 17 de enero del 2025, antes de que dé inicio la junta, el secretario pide la palabra. Interviene para advertir, exponer y hacer constar en esta sesión de la Junta de Gobierno los contratos menores referentes a servicios de limpieza, puntos 6, 7, 8, 10, 11 y 13. Los del ascensor, punto 9, servicios de ambulancias, 19, 20 y 21. El contrato con el SEL Rugén, educación ambiental, punto 22. Y creación de contenidos y gestión de redes sociales, punto 25. Servicio de taquilla, punto 33. Tienen la consideración de contratos que obedecen a necesidades recurrentes del Ayuntamiento de Valls y que, además, atendiendo a su objeto e importe, no deberían ser tramitados y adjudicados como contratos menores, debiéndose licitar mediante un procedimiento de contratación pública, bajo los principios generales de libre concurrencia, publicidad e igualdad del artículo 1 de la Ley de Contratos. El secretario también expone que la anterior advertencia también se desprende de los informes de auditoría e intervención municipal y añade que respecto a los puntos del orden del día de esta sesión, la aprobación de gastos o incluso la tramitación y adjudicación de contratos menores con una fecha de realización previa y pública conocida como es, por ejemplo, la cabalgata de Reyes y el resto de actos navideños, puntos 26, 32, es necesario que el gasto y su contratación se planifique, tramite y adjudique previamente a la realización o ejecución material del gasto o actuación contratada, y no como sucede en esta Junta de Gobierno, que se están aprobando gastos o contratos menores cuando la actuación o prestación material ya se ha realizado. Los miembros de la Junta de Gobierno quedan enterados por la intervención del secretario y se hace constar por parte de la alcaldesa del Ayuntamiento de Valls que actualmente se está preparando la licitación de servicios de limpieza. Acto seguido, por parte de la alcaldesa de Valls, se procede a leer y someter a aprobación todos los puntos del orden del día de la sesión, los cuales resultan todos aprobados por asentimiento de los miembros de la Junta de Gobierno presentes en la sesión. Este Gobierno de Junts y Esquerra demuestra en estas juntas de Gobierno que, aunque con las advertencias que se les hace, siguen realizando en su gestión todas las incorrecciones que aquí se les indica. ¿No creen que deberían hacer las cosas como les indican los técnicos de la casa? Esto viene sucediendo desde hace varios ejercicios y ustedes no ponen o no quieren dar solución. Deben saber que esta manera de proceder no es la correcta. Gracias.
Molt bé, doncs passem al cinquè punt, que és la presa de possessió com a regidora de la senyora Jèssica Bertran Casacoberta. Té la paraula el senyor secretari.
Bona tarda. Vista la credencial lliurada per la Junta Electoral Central a favor de la senyora Jèssica Bertran Casacoberta, designant la regidora d'aquest Ajuntament per la candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista CUP-AMU, és pertinent que presti promesa o jurament segons està establert reglamentàriament. I, per tant, correspon demanar-vos si jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Valls amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Sí, prometo per imperatiu legal poder treballar pel poble que m'ha escollit, únic dipositari de sobirania. Em comprometo a treballar per enfortir la comunitat, per deslligar el territori d'interessos privats, per defensar el futur de les persones, per construir una ciutat feminista i per lluitar contra el feixisme, també des del ple, i per defensar la independència dels Països Catalans.
Moltes gràcies, senyora Beltrán. Benvinguda a aquest consistori. Tot un goig doncs, poder tenir i compartir aquesta sala de plens amb vostè. I ara sí que passaríem al sisè punt, que és l'aprovació del pressupost 2025. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, portem a aprovació inicial aquest pressupost municipal que torna a estar dins, emmarcat dins els límits de les lleis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquests anys, degut a la pandèmia, van quedar suspeses. L'Estat torna a aplicar-les a partir d'enguany i això ens limita molt l'autonomia municipal. Això ja ho saben, ho hem dit moltes vegades, poder o no poder disposar dels romanents i dels diners dels ciutadans de la ciutat per portar a terme el projecte que han votat majoritàriament els ciutadans, doncs ara tenim altra vegada una limitació que serien aquestes lleis que en el seu moment va aprovar el Partit Popular i que el Partit Socialista Obrer Espanyol no pas modificat ni ha millorat el que limita l'autonomia municipal. Acompanyat d'aquest pressupost municipal també hi ha les bases d'execució que són molt importants de cara a l'aplicació i a la gestió tècnica de tot aquest procediment i també s'incorporen els pressupostos que ja es van aprovar el desembre de l'any 2024 de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local amb 3,2 milions d'euros, del Patronat d'Esports amb 2,3 milions d'euros, Viasam amb 800.000 euros, Provalls amb 235.000 euros i el Pius Hospital amb 49.890.000 euros. En total, vostès saben que parlem d'un perímetre de consolidació des de l'any 2018 quan se va aplicar, tal com expliquen els informes tècnics, que el Pius Hospital havia de sumar amb tot el conglomerat municipal, arribarem a un perímetre de consolidació de 97 milions d'euros. També s'adjunten part de personal, el que seria les modificacions a la relació de llocs de treball i la plantilla de personal que s'ha treballat i s'ha consensuat i informat en la majoria dels aspectes amb la Mesa General de Negociació. Un paràmetre important, no? Per a les persones i els treballadors de l'Ajuntament es preveu un increment del 2,5% en els sous, en les retribucions, pendent de què decideix l'Estat central. En tot cas, la previsió que s'ha fet tècnicament i d'acord amb el que sembla és que pugui anar sobre un 2,5%. Hem agafat la trama alta i hem posat aquest 2,5% en les diferents partides del pressupost municipal en quant a recursos humans. En quant a ingressos, tenim els mateixos ingressos que despeses, per tant tenim equilibri pressupostari. S'han aplicat les ordenances fiscals que en el seu moment vam aprovar com a Ajuntament i recordar que aquestes ordenances fiscals són les de més baixa pressió en els diferents municipis més o menys importants com nosaltres de l'entorn i per tant és important entendre que sense fer una pressió fiscal important aconseguim tornar a tenir un pressupost més gran de l'Ajuntament de Valls amb aquests 37.710.020 euros. De la part d'ingressos pensem que hi ha uns 560.000 euros que ja van a bonificacions, famílies nombroses, discapacitats en quant a l'impost de vehicles de tracció mecànica, moltes altres. Per tant, 560.000 euros d'aquests ingressos que tenim ja se'n van a bonificacions i a polítiques de suport a les persones i a les famílies. Els tributs de l'Estat es mantenen amb els mateixos coeficients que hi havia, no hi ha hagut cap millora, tot i amb això, com que la recaptació per impostos a la ciutadania de Valls ha pujat, Els ingressos a compte també han pujat un 13%, per tant, allò que la ciutadania de Valls paga amb impostos que no són competència municipal, ens retorna una part d'ells, i això suposa amb ingressos a compte un 13%. No han pogut ser massa agosarats perquè la liquidació de l'any 2022, la del 23 va ser més petita que la del 22, i per tant una cosa són els ingressos a compte i l'altra és la liquidació que ens pot arribar en aquest cas de l'any que tocarà. Per tant, veurem al final com queda aquest increment de tributs de l'Estat. S'ha reduït els ingressos per impost de construccions i taxes urbanístiques. L'any passat i fa dos anys vam tindre unes llicències molt altes, per tant aquí hem sigut conservadors i hem anat a la baixa, tot i que creiem que hi pot haver dinàmica de construcció a la ciutat més important, però en tot cas hem sigut conservadors en aquest sentit. I els rendiments dels dipòsits en quant a ingressos també ens han baixat, perquè els interessos han baixat, però també es compensa amb els interessos, com que han baixat, l'Euríbor ha baixat o s'ha estabilitzat o està baixant, doncs una cosa es compensa l'altra. En quant a ingressos, fem un préstec de 2.170.000 euros, més o menys la quantitat que sempre anem anant fent, d'acord amb el que amortitzem i amb els interessos que paguem. En aquest cas, el deute a finals de 2025 serà semblant al de començament d'aquest enguany, amb els 13 milions d'euros. Amortitzarem 2.270.000 euros en capital i pagarem uns interessos al voltant dels 400.000 euros, que, com he dit, ha baixat una mica perquè comptem un Euríbor de 3,25 de mitja. Aquests 37.710.020 euros suposen un 2,91% d'augment respecte a l'any 2024. I com apliquem aquests 37.700.000 euros en les polítiques de govern de la ciutat? Doncs el primer, com sempre, el que seria dedicat als serveis a les persones i a les famílies, amb 4,7 milions d'euros. Després també, molt important, tot l'apartat de despesa en via pública, urbanisme i sostenibilitat, que torna a superar els 15 milions d'euros per segon any consecutiu. Aquí tenim habitatge, que també el podíem posar a l'apartat primer, per tant, l'habitatge, entenent-lo com a una eina de cohesió social i la necessitat de tenir accedir a un habitatge d'una manera moderada per les persones vulnerables. Per tant, està en aquest apartat dels 15 milions, però podria també passar amb el de 4,7 de suport als serveis a les persones i a les famílies. Després, destacar tota la part de formació, ocupació, de qualitat, suport als empresaris del polígon, a l'emprenedoria en general, a la dinamització de l'economia, que és la funció de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Baix Genera, que torna a arribar per sobre dels 3 milions d'euros. Si fem una evolució dels diferents anys, veurem com l'accés a les ofertes de finançament en el que seria concurrència competitiva o en aquells casos en què ens toquen uns ràtios i nosaltres sempre anem a buscar més ràtios, fa que siguem un dels instituts que tenen aquest objectiu més dinàmic del territori. I després tenim una inversió d'aquest any 2025 de 4,6 milions d'euros, que si li sumem tot el que ve de subvencions que no estan en el document però que executarem enguany, amb aquests 8,4 milions d'euros arribem a una execució de pressupost de 13,1 milions d'euros. A més, és una execució de pressupost que s'haurà de fer en quant a inversions molt de pressa, perquè moltes van lligades al que seria subvencions i, per tant, s'han de fer el més ràpidament possible. Aquestes inversions, aquests 4.690.000 euros del pressupost 2025, com hem dit, 2.170.000 provenen de préstec, de recursos propis 400.000 i de gestió amb altres administracions 2.127.000. Una mica és la clau de tot aquest procés, d'aquest increment de quantitat d'inversió a la ciutat, no? Perquè al final d'aquests 4.690.000 hi ha un 46,7% que no els posen els ciutadans de Valls, sinó que posen altres administracions, i per tant la gestió en quant a recerca de finançament i d'ingressos és important i notable en aquest pressupost, com ha sigut en els últims anys. Se va incorporar en el modificat número 1, com vam informar la comissió informativa, el projecte de la muralla del tram de Sant Francesc. És una subvenció del 100% que arriba als 2.793.000 euros i estem pendents d'aquests dies de que el 2% cultural de l'Estat també ens arribin definitivament, perquè ja ens l'han donat, però s'ha de confirmar definitivament, la subvenció per executar l'hort del rector amb aquests 732.000 euros de subvenció, més els 325 que posem com a pressupost nostre per executar l'obra. I també ja s'ha licitat i està adjudicada l'obra de Cap Padró amb 4.700.000 euros per ubicar-hi l'Escola de Música Robert Gerhard. Per tant, d'aquests 13.074.000 euros que acumularem entre el pressupost del 25 i el que ve de les grans obres del 24, d'aquests 13 milions, més de la meitat ja està adjudicat i aviat se començarà a executar. Per tant, la partida destinada a serveis directes per a les persones i les famílies puja un 10,6%. Tornem a superar els 15 milions en via pública, urbanisme, actuacions públiques i habitatge. Vall genera confirma aquests més de 3 milions d'euros dedicats a ocupació i a promoció de l'activitat econòmica. El centre històric rep el 68,7% d'aquests 13 milions d'inversions, per tant, centre històric és un eix també important en la nostra acció de govern. I el capítol de personal arriba als 12 milions d'euros, amb quasi un terç del que seria el pressupost municipal. Altres inversions programades, tindríem una millora en els sistemes d'informació, que vol dir tot el que serien ordinadors i equipaments electrònics de cara al treball i a l'administració electrònica. Acabem de dotar per construir la illa de nínxols al cementiri, que l'any passat ja vam redactar el projecte, i adaptem la partida al cost del projecte redactat ja. Hauríem de tancar la segona fase de l'espai jove, el centre històric, la part de baix, el que Santa Úrsula ja funciona, però ens queda la part del carrer Sant Antoni. Mantenim les subvencions de rehabilitació d'edificis del centre històric en aquests 80.000 euros i les del pla local d'habitatge per incorporar habitatge d'ús social a la cartera de Provalls amb 32.000 euros, més els sobrants de l'any que ve, tornarem a convocar-la amb 60.000 euros. Tenim altres aspectes importants, com serien tot aquest equipament de seguretat ciutadana i aquesta adquisició de vehicle de policia, on hi ha un increment de l'esforç de cara a dotar d'equipament tecnològic de seguretat i de les eines que ens han demanat des de l'equip de policia local per tal de que puguin ser més eficients i eficaços en la seva tasca de seguretat ciutadana. És prioritari, i així s'ho marca l'equip de govern, la rehabilitació de l'estació d'autobusos on abans hi havia la llar provisional dels jubilats, més la zona de bar, per poder-hi ubicar els serveis d'acció social, comunitària, igualtat i feminismes, tot aquest àmbit de serveis a les persones que ha crescut molt en quant a recursos humans i que necessitem dotar-lo d'un espai dignificat per atendre les persones i de treball pels professionals. Per tant, aquest serà un objectiu prioritari. De moment hi posem aquests 230.000 euros. Quan sapiguem exactament quan puja, haurem de dotar-lo fins a la seva pressupost per poder executar-ho durant aquest 2025. Mantenim les inversions al polígon, hem pujat el manteniment i mantenim el pla per millorar l'asfaltatge amb els 100.000 euros, més els 110.000 per acabar ja la darrera fase del pla de modernització de l'enllumenat. Per això arribem a aquests 210.000 euros d'inversions al polígon. Continuarem ficant plaques fotovoltaiques als edificis municipals. En aquest cas s'ha fet d'una manera, estem sempre estudiant com millorar la contractació, com estalviar esforços, i en aquest cas ha sigut gràcies a la central de compres de l'ACM que hem pogut anar d'una manera més eficient i més ràpida a l'hora d'adjudicar i d'executar aquestes plaques fotovoltaiques al Javi Tondo. Doncs ara hem de, amb els estudis que se van encarregar, sortirà un segon edifici on continuarem posant plaques solars. Posem els diners necessaris per poder escollir l'equip tècnic que haurà de redactar l'abans projecte i el projecte executiu de la nova caserna de la policia local, fets ja els tràmits de planejament i els urbanístics necessaris, i també posem aquests 114.000 euros per a la redacció de la tercera fase de la reforma de l'Església de Sant Francesc per transformar-la en un equipament cultural d'excel·lència a la ciutat, no? És una rehabilitació de patrimoni, però és la recuperació d'un espai que des dels anys 70 i pico de l'inici de la democràcia havia quedat allà sense usos, i ja serà la tercera fase per poder-la ja utilitzar plenament. Tenim els 4.759.000 euros de l'Escola de Música Robert Gerard de Capadró, que ja no és ni un desig, ni una idea, ni un debat, sinó que és una empresa adjudicatària que es diu RECOP, un pressupost i una subvenció de l'Estat. Per tant, això ja són fets que aquests propers dies es començaran a veure com comencen. Tenim aquests 3.851.000 euros dedicats a les muralles de Valls. Amb l'èxit de la recuperació de la primer tram de la muralla de Sant Antoni, ara li toca el tram de Sant Francesc, davant de l'església de Sant Francesc, i també li tocarà el segon tram de la muralla de Sant Antoni, que és l'hort del rector. Per tant, continuem recuperant patrimoni i posar-lo a disposició de la ciutadania, de les millores urbanístiques, de la recuperació de zones verdes i de la sostenibilitat de la ciutat. Hi ha la segona fase de 811.000 euros de la modernització de la depuradora urbana. S'està acabant d'executar la primera fase, que era de més de 650.000 euros. Queden aquests 811, que esperem que aquest any es comencin. I hem recuperat una partida de 400.000 euros, que és de les millores del contracte de la UTE en el seu moment, que, com bé segueixen vostès els informes d'intervenció, reclamaven que aquests 400.000 euros no havien arribat, ja s'han pagat, ja són a la partida, ja els podem disposar per quan puguem engegar, més aviat que tard, tot el que seria la retirada de col·lectors de la Llera dels Torrents. Després tenim millores de la via pública, tenim els 250.000 euros de pressupostos participatius que la ciutadania va decidir que s'encaressin cap a la recuperació de les voreres i d'un espai del carrer Creu de Cames, no? I altres partides per a la recuperació de jocs infantils, espais de lleure, millora de carrers, millora d'asfaltatge, transformació integral d'algun tram de carrer, etc., fins a arribar a aquests 860.000 euros. Amb equipaments amb esports tenim 718.000 euros. Això inclou un projecte ja que tenim estudiat i treballat, que seria la rehabilitació de la pista coberta del Vilà, on majoritàriament es juga a hoquei. Hi hauria la incorporació de grades de la pista d'atletisme de la Marta Galimany i també s'acabaria amb les plaques solars més la caldera més eficient de gas, tot el que seria el canvi tecnològic del servei de subministrament elèctric i de suport a el que seria el Javi Tondo. Aquestes tres inversions creiem que són importants. En total, 8,9 milions d'euros, quasi 9 milions d'euros dedicats al centre històric, 1.300.000, quasi 400.000 euros per l'agenda, objectius de l'agenda 2030, 1 milió d'euros a la via pública i 1.600.000 en altres àmbits diversos. Si parlem una mica d'àrees i regidories, voldria destacar una mica la part de governació. A la part de governació hem posat partides i recursos econòmics i també un reforç de personal en un programa o en un auxiliar administratiu, perquè hi ha els compromisos que s'han agafat a la Mesa General de Negociació de les Condicions Comunes de l'Ajuntament de Valls, que hi hem de donar resposta. Una d'elles és, per exemple, començar a treballar l'avaluació de llocs de treball, i per tant aquí s'ha cregut que és necessari reforçar partides de serveis externs i també de personal. A Hisenda, Finances i Contractació també s'ha posat un reforç tècnic d'un tècnic econòmic, sobretot per la coordinació de les subvencions. Són uns ingressos importants, com hem dit fins ara, i que entenem que ho hem de posar estructuralment i que és necessari pel bon funcionament de l'Ajuntament reforçar tot el que seria la part de tresoreria, que és bàsicament de qui depenen la gestió i la recerca dels ingressos. En quant a cultura, s'ha integrat el Museu de Valls. Amb aquesta integració dins de cultura del Museu de Valls hem posat un programa d'un tècnic de gestió de museus i patrimonis culturals. Entenem que els reptes de Museu Casteller i de Museu de Valls i tot el patrimoni que estem recuperant és un actiu patrimonial, un actiu per ensenyar, però també un actiu per a la promoció econòmica i per a la dinamització dels visitants que pugui tenir la ciutat, i per tant hem reforçat aquest aspecte perquè tot pugui lligar-se: patrimoni, museus, exposició, visites als diferents elements patrimonials que tenim a la ciutat. Es continua donant suport a més de 30 entitats amb les subvencions, la contractació. Això ja depenent del format de cada entitat com ho vol fer, ens hem adaptat a les seves peticions, però donem suport a més de 30 entitats, des de grans fins a petites. Ja hi ha incorporat el 100% del pressupost de les festes majors de Sant Joan, de la Fira de Santa Úrsula, de les activitats d'estiu, del Nadal, del Guant, etc. Això ja ho tenim ara al 100%. L'any passat només estava d'un quadrimestre. I també hi ha la programació estable. Destacar en l'àmbit de la biblioteca, que també depèn de cultura, la confirmació de l'obertura de les tardes de la Biblioteca Carles Cardó. En quant a esports, així com a Vallgenera li hem augmentat la dotació per mantenir l'augment dels sous, de les remuneracions dels treballadors, d'estructura, el Patronat Municipal d'Esports no han fet aquest aspecte perquè entenem que amb la rebaixa que aconseguiran amb el que serien els costos de llum, podran fer front a aquesta. Per tant, és una inversió de la qual ja entrem rendiment directament. En quant al que seria UAC i Participació Ciutadana, continuem apostant per la gestió de la ràdio online, amb una partida significativa per la partida que tenim de ràdio online de cara a millora de les instal·lacions i d'equipaments. En quant a transparència i tecnologies de la informació, destacar, molt important, el creixement dels sistemes d'informació, que seria un eix transversal que dona serveis a la gestió interna de l'Ajuntament, però també a l'administració electrònica i, de cara al ciutadà, a la facilitació dels tràmits. I que tot això, al final, no dupliqui feina, sinó que el que faci és facilitar l'entrada de la informació, la gestió de la informació i ser fets més efectius i eficaços de cara al ciutadà. També la modernització d'equipaments, en el traspàs de veus i dades d'una manera analògica a cable, s'estan fent estalvis, que aquests estalvis s'estan incrementant en altres aspectes de la modernització dels equipaments informàtics de l'Ajuntament. En educació i polítiques lingüístiques, tot i el rebaix del 30% de finançament de la Generalitat en alguns programes, com el que serien els serveis d'orientació d'àmbit comunitari, els que es preocupen per reduir la segregació escolar, perquè no hi hagi absentisme, perquè l'abandonament prematur es redueixi al màxim, tot i tenir aquestes rebaixes, nosaltres apostem per tenir el tècnic al 100%, perquè el Pla Educatiu Entorn continuï treballant en aquests àmbits i, per tant, mantenim, com sempre, una aportació estructural perquè tot aquest servei avanci. I també incorporem una partida que en el futur s'haurà d'estudiar si pot ampliar-se o no, perquè a la ciutat de Valls un institut fa graus superior d'educació infantil i, per tant, entrarem a ser un centre de pràctiques d'aquest grau superior que s'imparteix a Valls i podem així col·laborar amb aquest centre i amb la formació de les persones que estan estudiant el grau d'educació infantil per poder fer pràctiques a les nostres llars municipals. Aquí incorporem també educació a l'escola de música i, per tant, l'escola de música tindrà o treballarà aquest nou equipament que és Cap Padró. En l'acció social i comunitària, l'any 2025 és l'any darrer del contracte programa 2022-2025. Pot ser que es prorrogui, pot ser que n'hi hagi un de nou, això ho veurem com evoluciona, però sapiguem que el compromís amb la Generalitat acaba aquest 2025. Hem fet millores en alguns aspectes, per exemple, com els ajuts a medicaments, i hem activat ja Catxapes. Catxapes és un equipament renovat, nou, i hem aprofitat en aquest sentit perquè l'Ajuntament, al ser un espai d'entitats i de dinamització cívica, això vol dir que s'ha de netejar, s'ha de posar consergeria. Aquí també hem incrementat amb despesa en el que és en l'edifici de Catxapes i, per cert, amb molta satisfacció poder-ho fer perquè és un edifici excel·lent. En el que és igualtat i feminismes, vam rebre una subvenció a un projecte d'erradicació de les violències masclistes que hem mantingut 2024 i 2025 i, per tant, continuem amb l'aportació proporcional que ens toca a nosaltres, tant pel CIAT com pel SAI i com tot el reforç a aquestes polítiques. En acció cívica i joventut té l'espai jove des de fa 2 anys, hem incrementat per poder fer més activitat a l'espai jove, però també hem incrementat el que seria la partida per acció cívica, perquè tota la tasca del centre cívic, aquesta implicació activa de cara a la ciutadania, aquesta generació de cohesió social o l'impuls de millorant el lleure i la formació de les persones, ho trobem molt important, i en el que seria l'espai jove, ja hem comentat abans, la segona fase de l'espai jove al carrer Sant Antoni. Voldria fer un apunt a Vallgenera, un apunt en el sentit torno a repetir que ja ho he dit abans, no? Que això d'oferir-se sempre com a centre pilot de noves iniciatives o buscar ràtios més altes o anar a concurrència competitiva en programes que surten d'altres administracions ha suposat que quan les altres administracions aposten per polítiques d'ocupació nosaltres ens sortim guanyant. Perquè quan ells aposten en pressupost, nosaltres aconseguim molta part d'aquest pressupost. D'aquí que l'any 2022 teníem 1.800.000 euros de pressupost a Vallgenera i ara tenim 3.232.000 euros, més una subvenció que ha arribat ara de 107.000 euros, per tant ja estaríem passant els 3.300.000. En quant a comerç, el pla d'acció que s'està elaborant per donar suport al comerç local també requerirà d'aportació econòmica. Hem augmentat les seves partides dins les possibilitats. Veurem quan arribi aquest pla d'acció com continuar donant suport amb això. I el turisme, el mateix. Ja hem sigut protagonismes com a Regió Mundial de la Gastronomia que va estar anomenada Catalunya. El primer àpat ha estat el Calçot, l'IGP Calçot, la Cambra de Comerç de Valls. I per tant, tot aquest tema també hem aportat més partides per fer front a aquestes novetats que tenien enguany. I aquí volia aprofitar per recordar que és el segon any del Museu Casteller de Catalunya. Enguany s'incorporen les activitats escolars i per tant entenem que és una eina molt important de difusió del fet casteller, però també de promoció i dinamització de l'economia a la ciutat i al centre històric en especial. En l'àrea de mobilitat s'han augmentat la partida per activitats de cara a la sensibilització de la ciutadania amb una mobilitat sostenible i cívica. S'ha posat partida per poder al Pla Local de la Mobilitat, que ja tenim aprovat amb el POUN, adaptar-lo als criteris nous de sostenibilitat i també s'ha obert una partida nova, reivindicació de feia temps, de senyalització vial individualitzada. En quant a urbanisme, patrimoni i centre històric, a part de tota la tasca que fan de seguiment de projectes i de suport a la resta de regidories, sí que s'ha pres la decisió d'incorporar un tercer arquitecte a l'equip i també augmentar el suport administratiu per poder donar resposta a una àrea que és molt estructural i de serveis a la resta de regidories de l'Ajuntament de Valls. En quant a seguretat ciutadana i protecció civil, ja hem comentat abans amb les inversions que hem augmentat les partides per millora de l'equipament tècnic, emissores, etc. Algunes millores en les instal·lacions i per temes de seguretat i amb la incorporació de vehicles. En quant a protecció civil, s'estabilitza la millora en els dispositius sanitaris per les festes i per les diades castelleres, que l'any passat es van revisar i que va suposar un augment de costos, enguany estan consolidats aquests augments de costos. En quant a sostenibilitat, medi ambient i medi natural, ens preocupa molt aconseguir els objectius de reciclatge de selectiva per l'any 2030, per això s'ha creat un programa amb dos educadors ambientals i un suport administratiu per poder fer polítiques de sensibilització i pedagògiques de cara a la ciutadania, però a més, campanyes de sensibilització i millora en el manteniment dels contenidors. Això serien les novetats respecte al servei que ja anem anant oferint en aquesta àrea. També hi ha una aportació important per tot el que seria la gestió, no sé si li plagues, però si tota la problemàtica que les aus, els estornells, etc., fan en quant al manteniment o la neteja de la via pública. Té uns sistemes complexes per tal de foragitar-los i en aquest sentit també hem augmentat partides per l'esterilització de gats i per tot el tema de gestió d'aquestes plagues, diria que encara no poden ser, però sí de tota aquesta dinàmica que al final fa que el ciutadà rebi unes molèsties que hem d'intentar evitar. I el darrer comentari és sobre habitatge. Hem apostat per potenciar Provalls. Hem incrementat més d'un 51% el pressupost de Provalls, bàsicament amb l'augment de 60.000 euros de l'aportació de l'Ajuntament. Els convenis amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya estan congelats, són els que ja tenim aprovats, però l'Ajuntament ha pres la decisió, l'equip de govern, de donar-li un impuls a Provalls. En les tasques que tenen a part d'oficina local de l'habitatge, un dels objectius és aconseguir que la gent tingui accés assequible a un habitatge i per tant la gestió del parc d'habitatges municipal també és important, ha crescut molt, entenem que ja es necessita una gestió especialitzada, però Valls ens la pot donar, té l'equip tècnic i a més té un suport de treballador social o educador social, un suport d'un treballador en l'àmbit social important que s'ha incorporat S'han de seguir polítiques d'altres administracions que sembla que aposten definitivament per l'habitatge i dins aquí gestionar-ho, perquè no només l'Ajuntament amb aquest finançament que tenim podem fer front a un problema que és greu i important no a la nostra ciutat sinó a la societat en general. I després també destacar la gestió dels ajuts de lloguers que fan, que hi ha anys que arribem a ajudar a gent que rep fins a 700.000 euros d'ajuts a lloguer a la nostra ciutat. Per tant, entenem que és un pressupost més gran que l'any passat, que si juntem tot el que serien les inversions que no estan comptabilitzades ni el pressupost 2024 ni el 25 perquè estan incorporades amb un modificat, estaríem arribant quasi als 40 milions d'euros, però no és això l'important. L'important és que dona resposta als serveis a les persones i a les famílies. El que fa és que fa que la ciutat avanci i millori i sigui cada vegada més moderna i accessible a la ciutadania i més còmoda i genera llocs de treball no només per treure les persones de l'atur, sinó per fer un treball digne, amb una qualificació digna i amb un sou digne i que té una planificació d'inversions la més gran de la història a la nostra ciutat.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part d'Esquerra té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. Els pressupostos que hem elaborat aquest equip de govern per al 2025 posen de manifest la nostra voluntat de posar l'accent en les polítiques socials, l'habitatge i la millora de la qualitat de vida de tota la ciutadania vallenca. Els pressupostos del 2025 augmenten lleugerament respecte de l'any passat i se situen a 37 milions d'euros, tot mantenint a ratlla la pressió fiscal per a la ciutadania. Però l'important no són les xifres d'aquest pressupost, sinó les accions que permetrà fer per portar la nostra ciutat a ser un lloc més agradable per a viure-hi. Entre d'altres, es pot veure la nostra aposta per centralitzar la gestió de l'habitatge a Provalls, l'oficina local d'habitatge, per agilitar-ne qualsevol tràmit i tirar endavant equipaments públics al centre històric, com a mitjà per implementar-hi polítiques comunitàries que contribueixin a recuperar-ne la vida. Més concretament, vull destacar que 9 milions d'euros, el 23% del pressupost total, es destinarà a aquesta zona, perquè tenim el convenciment que la situació actual es pot revertir. Són uns pressupostos que ens permeten avançar en polítiques socials, però també mediambientals. Executarem altres inversions, conscients que estem davant d'una crisi climàtica que com a municipi hem d'afrontar de cara i sense perdre ni un minut. En aquest sentit, dotarem la ciutat de carregadors elèctrics, zones de baixes emissions i plaques fotovoltaiques en alguns edificis municipals. Ara ja ho estem fent en el complex esportiu del Fornàs, per tal d'aprofitar els recursos naturals. Així mateix, mantindrem la gratuïtat del servei de transport urbà públic i ens sumem a la lluita contra el malbaratament d'aigua amb l'optimització de la depuradora de Valls amb un pressupost d'1.200.000 euros. Pel que fa a l'espai públic, confiem a poder seguir millorant la imatge de la ciutat amb la inversió de més d'1 milió d'euros en el condicionament de carrers i espais lliures. Específicament, volem ajudar a fer de les places del nostre municipi un espai amable perquè els més petits creixin a l'aire lliure. Per aquest motiu, destinarem part d'aquesta inversió a millorar els parcs infantils de Valls i adaptar-los al canvi climàtic que estem vivint. També realitzarem adaptacions en aquests parcs per convertir-los en espais inclusius adaptats on tots els infants puguin jugar sense limitacions i en igualtat de condicions. En l'àrea econòmica, pel que fa al polígon industrial, per al nostre equip de govern és important comptar amb un polígon adaptat als nous temps i atractiu per a les empreses. Promoure que les empreses s'instal·lin a Valls per dinamitzar l'economia local i crear llocs de treball és un dels objectius estratègics d'aquest govern. En aquesta línia, també cal, però, cuidar el teixit empresarial que ja tenim. Per això mantindrem una partida destinada a l'Institut Vall Genera de més de 3 milions d'euros per tal de seguir donant suport a empreses, persones emprenedores i en situació d'atur. També hem augmentat la despesa en comerç per reforçar les àrees comercials de la ciutat i promoure el consum de quilòmetre zero, que ajuda a seguir tenint plens de vida els nostres carrers. En el debat pressupostari ha de tenir ressò el que gasta el govern en la despesa corrent, en el dia a dia, 39% del pressupost. Per això volem remarcar que el 12,5% del pressupost es destina a política social. Aquest pressupost ens ha de permetre avançar cap a un model de serveis socials que garanteixi el benestar amb polítiques que mantinguin una visió equitativa de l'assistència. L'ajuda social no és una finalitat en si mateixa, sinó un primer pas cap a la recuperació de l'autonomia personal. La feina, l'habitatge, l'oci, la formació i la salut és la millor garantia per gaudir d'una autonomia personal. La intervenció en aquestes causes porta a reconèixer que fer política d'inclusió social vol dir fer política de promoció econòmica, habitatge, salut, urbanisme, educació. La interacció de benestar social amb aquestes àrees és clau per a una estratègia d'acció social efectiva, sense oblidar-nos de tots els col·lectius especialment vulnerables, com la gent gran, la infància, les dones víctimes de violències i la diversitat funcional. Aquestes aportacions es traduiran en més serveis en unes àrees que incideixen directament sobre el benestar dels vallencs i vallenques amb polítiques i accions encaminades a allunyar-les de la independència. Per tant, tenim a les mans uns pressupostos que vetllen pels qui més ho necessiten i ajuden a tenir una ciutat més justa socialment i amb més oportunitats per prosperar. Concretament, destinarem més de 2,5 milions d'euros a la Regidoria d'Acció Social i Comunitària i 143.000 a Igualtat i Feminismes, els quals garantiran una atenció directa sobre la ciutadania. Pel que fa a acció social i comunitària, redefinirem les línies d'intervenció social actuals per redreçar l'activitat de l'àrea d'acció social i comunitària, prioritzant el desenvolupament comunitari i el treball social amb les persones, perquè durant els anys més crus de la crisi econòmica s'han vist eclipsats per l'augment de necessitats materials bàsiques que requerien una cobertura urgent, sovint assistencialista. En aquest sentit, estem decidides a estendre els serveis d'aquesta regidoria a tots els barris i pedanies de Valls, com ja estem fent a Picamoixons, amb la voluntat d'apropar els serveis públics municipals a aquells que ho necessiten. Cal posar en valor la feina de l'equip de professionals d'acció social, ubicant-los en espais dignes. Per això, traslladarem els equipaments per tal de configurar espais que puguin oferir una intervenció de qualitat amb privacitat, confidencialitat i també en protecció per a tothom. Per altra banda, aquest 2025 ha entrat en funcionament CatXafes, una obra que ha comportat que la llar dels jubilats torni al seu antic emplaçament i esdevingui al mateix temps la infraestructura necessària per al desenvolupament de l'associacionisme local amb un equipament cívic adequat a les seves dinàmiques i a les seves necessitats. Amb aquest mateix objectiu, també destinarem al voltant de 600.000 euros a entitats culturals, esportives, socials, comercials, de joventut i veïnals perquè segueixin contribuint a vertebrar socialment la ciutat. Des d'Igualtat, en aquest mandat fem un pas més i ampliem el treball per fomentar l'equitat no només entre les dones i els homes, sinó també la igualtat en els treballs, organització del temps i democratització de les cures. La promoció d'instruments, recursos i serveis de suport i assessorament encaminats a assolir l'equitat de gènere en els treballs i fer actuacions que visibilitzin i reconeguin dones amb una trajectòria singular en l'àmbit dels treballs dins del seu àmbit territorial. Destinarem 1,5 milions d'euros a educació, política lingüística, escoles de sol i escola de música, que ens permetran continuar desplegant el pla educatiu d'entorn amb una programació adreçada a infants, adolescents, joves i famílies, que no deixin ningú enrere a fi de garantir la igualtat d'oportunitats i evitar qualsevol mena de marginació i exclusió. Pel que fa a les escoles de sol municipals, mantindrem la gratuïtat de l'hora d'acollida, perquè l'Ajuntament també vol contribuir a reduir la despesa d'escolarització i facilitar la conciliació laboral i familiar, i confiem que el Departament d'Educació vagi desplegant la gratuïtat d'infantil 1. L'escola de música és un referent a la comarca i volem que també ho sigui al Camp de Tarragona. Amb la voluntat de generar complicitats i promoure la igualtat d'oportunitats, incorporarem la musicoteràpia a l'escola per atendre nens i nenes amb necessitats educatives. I també ens cessarem al PIUS Hospital perquè l'hospitalització provoca estrès i ansietat i la música dona eines per viure-la més positivament. Hem engegat també un tercer projecte nou, apropar la música als infants i adolescents acollits als centres de protecció de menors de la comarca. Quant a política lingüística, tots estarem d'acord, o gairebé tots, que el català està en clar retrocés. Per tant, continuarem treballant per impulsar la llengua que ens uneix, perquè el català ha de ser la llengua de cohesió social, la llengua de comunicació entre totes les persones que vivim a Catalunya. I també hem previst per al 2025 l'adequació de la segona fase de l'espai jove per ampliar l'oferta de recursos amb un punt òmnia, més activitats per als joves, servei d'orientació laboral i d'atenció psicològica. Ens importa, i molt, dotar la ciutat d'habitatge. Som conscients que l'encariment del preu de l'habitatge és un tema de primer ordre i augmentem les aportacions aproximadament un 70%. Per això, continuarem treballant per buscar possibles solucions al problema actual. Així mateix, abans que s'acabi l'estiu, es podran posar lloguer social als 20 habitatges que la Generalitat va comprar a la Sareb, al carrer de la Cort, i destinar-los a les famílies amb més necessitats d'habitatge. Alhora, seguirem donant ajudes per lloguer a les famílies i facilitats als joves que es volen emancipar. Confiem que aquestes i moltes altres mesures que promovem des de l'Oficina Local d'Habitatge contribueixin a fer de Valls un lloc on viure i poder arrelar. Tampoc no hem oblidat la formació. Creiem en la formació professional dual perquè formant-se a les empreses, els estudiants adquireixen competències reals en un entorn de treball. Mitjançant un conveni amb l'Institut Narcís Oller, tenim estudiants d'educació infantil a les escoles Bressol, Tabalets i Xiquets i Xiquetes, i això els permetrà adquirir experiència. Emprenem totes les accions previstes en els pressupostos del 2025, convençudes que ens permetran portar la ciutat a ser un lloc més amable amb el medi ambient i amb les persones que vivim. Ara bé, per tirar endavant les polítiques i els projectes previstos, garantint un servei eficient i de qualitat per a la ciutadania, disposarem de tots els efectius necessaris per desenvolupar amb normalitat les nostres tasques. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC, senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Nos presentan este punto de orden del día los presupuestos del ejercicio 2025. Para su aprobación inicial, este gobierno de Junts y Esquerra están en su dinámica habitual de iniciar el año con presupuestos prorrogados. No dan síntomas de mejora en su gestión. No es que lo digamos nosotros, se puede comprobar en su histórico de aprobación de presupuestos en cada ejercicio y este no iba a ser una excepción. También su puesta en marcha no será hasta mayo o junio, por lo que conlleva a que no se ejecuten muchas partidas del presupuesto adecuadamente. Bien, es el gobierno que tenemos. Vayamos a hacer un pequeño análisis del presupuesto. Repasemos algunas de las partidas más relevantes del presupuesto en ingresos. Las partidas más importantes provienen de los impuestos directos e indirectos, taxas y el IBE. Esto representa en el presupuesto un 53,4%, es decir, un total de 19.780.000. El IBI por sí solo es un 26,68, con una recaudación de 9.955.000. Sin lugar a dudas, es la joya de la corona de este gobierno. Se puede comprobar que es así, ya que ha sufrido un incremento del 23 al 25 del 8,21%. La presión fiscal va en aumento al contribuyente, pero esta mayor recaudación no se ve reflejada en servicios a la ciudadanía. Sigamos. La partida que el Estado asigna a nuestro ayuntamiento es de 8.700.000. En este ejercicio tiene un aumento del 8,57, es decir, 690.000 euros más con respecto al ejercicio anterior. Representa en el presupuesto un 26,68. Esta partida ha tenido un aumento del 53,33% del 20 al 25. La diferencia, más o menos, unos 3.040.000. La Generalitat en el ejercicio 2024 participó con 2.985.000. Esto representó en el presupuesto un 8,05%. En el 25, la Generalitat abonará al Ayuntamiento 4.616.000. Esto representa en el presupuesto un 12,37%. Supone que del 24 al 25 un aumento del 54,63%. Se puede comprobar que hay mucha diferencia a la hora de que gobierne un partido u otro, y aquí queda bien claro y representado. Los números son, como es habitual, siempre, aunque se les quiera maquillar con intereses partidistas, estos dicen, al final, la verdad. La Diputación participa en este ejercicio con 1.240.000. Este ingreso supone el presupuesto un 3,33%. Del apartado de precios públicos y otros ingresos, 1.369.000 representa el 3,67%. En cuanto al presupuesto de gastos distribuidos en las diferentes regidurías que comprende el Ayuntamiento de Valls, tenemos el área de cultura con 2.950.000. Tiene un aumento del 25,44% con respecto al ejercicio anterior. Se tiene que tener en cuenta que se le ha incorporado a este área el museo y Charcha. Este presupuesto se reparte en diferentes partidas. Una de ellas, y que nuestro grupo pone en valor, ya que Valls es el kilómetro cero, es el Mundo Casteller, con una partida de unos 868.000 euros. Se dispone de 2.086.000 para las diferentes actividades que componen este área. Queremos hacer referencia sobre una de ellas, como es la Festa Mayor de San Juan, con 412.000. Cuando observas la cantidad, la primera expresión que se te escapa, ¿nos hemos vuelto locos? Pues sí, eso parece. Con esto no es que nuestro grupo no esté de acuerdo en que se debe de hacer un gasto, ya que la Festa Mayor se debe celebrar para que los ciudadanos y ciudadanas de Valls puedan disfrutar de esta, pero no creen que se puede hacer de otra manera y con un presupuesto más acorde a nuestras posibilidades. Comercio y turismo, con 455.000. Tiene un aumento la partida con el ejercicio anterior del 30,45%. Bien, aquí se les ve algo de mejora. A actividades comerciales le aumentan un 35.000, pasando a 65.000 esta partida. Con esto no quiere decir que vayan a revertir la situación actual del comercio de Valls. ¿Para cuándo harán un plan de choque que pueda paliar la pérdida de comercios? ¿Cuándo tomarán las medidas para incentivar la creación de nuevos comercios? A quien le toque y le corresponda, que se ponga en ello y no demoren más en tomar las medidas que sean oportunas, ya que, por desgracia, el comercio de Valls lo tenemos en la UCI. Sáquenlo de esa situación, si no es mucho pedirles. Gestionen. En Vallenera recibirá unos 888.000 de parte del Ayuntamiento. Con el ejercicio anterior tiene un aumento del 3,98. Valoramos positivamente este aumento, ya que están haciendo una muy buena labor, por lo que les pedimos que para próximos ejercicios aumenten en un porcentaje mayor esta partida, ya que de aquí se puede alimentar de personal preparado las empresas ubicadas en el polígono industrial. Ya que hacemos referencia al polígono, miremos lo que se destina a este en el presupuesto 2025. En actuaciones polígono, 100.000. En la reforma integral del enllumenat, 110.000. Es la última fase que quedaba de la reforma que se aprobó el 1 de julio del 2019. Mantenimiento polígono, 50.000. Si sumamos esta partida, nos da que destinamos al polígono industrial 260.000. Si lo comparamos con otras partidas que hemos expuesto en nuestra intervención, de este gobierno de Junts le dan muy poco valor a esto. Deberían de revisarlo y darle más valor y aumentar el presupuesto. Por lo que les pedimos, realicen una ordenación y planificación de las actuaciones a llevar a cabo en el polígono. Crear un plan de regeneración para ordenar todas las carencias que tiene este mismo. Se les pidió en una moción y el equipo de gobierno la rechazó con sus votaciones Junts con un no y Esquerra con una abstención. Deben y pueden apostar más por el polígono industrial, destinen más recursos y potencien y ayuden más a la Asociación de Empresarios. Servicios sociales. 2 millones, se le destinan unos 2.800.000. Tiene un aumento con el ejercicio anterior del 4,69. Es una de las áreas que debe velar por las familias más vulnerables. Por este motivo deben de poner todos los medios necesarios, refuercen la plantilla. Esto se lo referíamos en el ejercicio pasado, el que reforzasen la plantilla. Pero no es que la hayan mejorado, al contrario, está aún peor. ¿A qué esperan? Comprobamos en la liquidación del presupuesto del 24 que tiene un sobrante en personal de unos 333.000 euros. Así es complicado que la labor del personal de este área, que es tan importante, pueda distribuir las ayudas programadas y con estas aliviar las necesidades de personas y familias vulnerables de nuestra ciudad. Nos dirigimos con el máximo de respeto al responsable de este área, preguntándole, ¿qué está pasando? ¿Con el presupuesto 2025 revertirá la situación o seguiremos en la misma? Enseñamiento. Hace unos meses que en este salón de plenos expusimos una moción, por cierto, aprobada, en la que se pedía la incorporación de las trabajadoras de la Escuela Bressol a la estructura del Ayuntamiento. como personal laboral propio. Esta petición venía derivada de la municipalización del servicio en el año 2020 y que sigue sin hacerse efectiva 4 años después. Más tarde hicimos un PREC en otro pleno de este consistorio, pidiendo que no se demorara por más tiempo la acogida e incorporación de las trabajadoras de las escuelas Bressol como personal del ayuntamiento, pero a día de hoy seguimos sin tener noticias de que esta actuación se haya llevado a cabo. En el presupuesto que nos presenta no consta esta incorporación. Lo tienen en estudio. Llevan más de 4 años estudiando. Debe de ser una fórmula muy complicada. Vamos, una ecuación con demasiadas incógnitas. Y por lo que se puede comprobar, no están preparados para despejarlas. Deberán hacer un cursillo intensivo o un retiro espiritual, a ver si encuentran la fórmula. A quien le corresponda y sea responsable de este área, le recomendamos lo ya comentado. No retrase más esta incorporación. Es su responsabilidad. Nuestro grupo, cada vez que lo vea oportuno, se lo irá recordando. El presupuesto es el instrumento más importante que tiene un ayuntamiento para ejecutar las políticas que hagan avanzar y progresar su ciudad. Es evidente que estas políticas vienen marcadas por los grupos políticos que forman parte del Gobierno municipal. Pero también es de relieve e importante que los grupos que forman la oposición en este consistorio durante el año presentemos mociones y PRECs. Eso es lo que nuestro grupo está haciendo, con la voluntad de poder contribuir y poder mejorar nuestra ciudad. Nuestro grupo ha presentado mociones en este nuevo mandato que se aprobaron, pero que a la experiencia nos decía que su ejecución podía quedar en el limbo. Y así viene siendo. Acabamos de hacer referencia a una de ellas. ¿Qué mecanismo se debe crear para que esto no suceda? ¿Quién gobierna nos puede dar la solución? ¿Por qué no lo intentan? En el pasado ejercicio 2024, nuestro grupo, tras negociaciones con responsables del Gobierno, buscamos el acuerdo para poder hacer realidad las propuestas que, a nuestro entender, serían positivas para la ciudad. Propuestas en cuanto al servicio del transporte urbano, hacer una transición climática justa, implantar placas solares fotovoltaicas en edificios municipales, implantación de mejoras en el polígono industrial de Valls o la mejora de la movilidad y del aparcamiento en torno al Pont de Sant Pau, entre otras. Al fin y al cabo, la política es esto, es dialogar, es acordar, es ceder y, sobre todo, es avanzar conjuntamente. Y nosotros valoramos positivamente la oportunidad que se nos dio para llegar a un acuerdo, que nos permitió hacer realidad las propuestas que hemos comentado. Ahora bien, una vez transcurrido el ejercicio y analizar en profundidad la ejecución de estas, tenemos que decir que el grado de ejecución no ha sido el esperado, ya que ha sido un porcentaje bajo. Y lo que está pendiente, nos dieron su compromiso de que en el primer semestre del 2025 se llevaría a cabo en su totalidad. Esperamos que sea así. Para este presupuesto que nos presentan, les debemos de reconocer el gesto de contar con nuestro grupo para negociar algunas de las partidas de este, que para nosotros son de máxima relevancia, como es el polígono industrial, vivienda, comercio, barrio antic, seguridad y salud. Por una parte y otra, hemos intentado de acercar posturas y, como anteriormente comentábamos, la política es esto. Es dialogar, es acordar, es ceder y, sobre todo, es avanzar conjuntamente. Pero en este ejercicio no va a poder ser. No les podemos validar este presupuesto 2025. Ya que no percibimos acercamiento a nuestras propuestas presentadas y nos separa del posible acuerdo la gestión global que este Gobierno lleva a cabo en el Ayuntamiento, sociedades, órganos y fundaciones. Los informes de los auditores e intervención así lo indican. Hay toda una serie de anomalías e incorrecciones en estos a los que no les están dando solución. Esto que comentamos viene de anteriores ejercicios. Nuestro grupo les tiende la mano para poder llegar a acuerdos, pero en este lamentamos el no poder darles nuestra confianza. Se ha intentado, pero no ha podido ser. Nuestro voto al presupuesto 2025 presentado por el Gobierno será no. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, bona tarda a tothom, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors, gent del públic, gent del Pius que treballa en condicions precàries. Deixeu-nos començar aquesta tarda felicitant-vos. Avui estem a 10 de març. L'any passat vam fer el ple de pressupostos el 8 d'abril. Per tant, aquest any només anem 2 mesos i 10 dies tard. Us recordem que sou 14 regidors i regidores, 9 de Junts i 5 d'Esquerra, amb un acord de govern i una majoria en aquest plenari, a més de diversos càrrecs de confiança treballant perquè la maquinària d'aquest Ajuntament tingui les coses enllestides a temps, perquè cada dia que feu tard a presentar els pressupostos és un dia més tard per tirar endavant nous projectes o d'altres serveis es queden sense finançament per continuar la seva tasca. I aquests retards no són nous, no és pas la primera legislatura que passa això, ni són els primers pressupostos els que feu front. Si d'altres municipis els aproven a temps, potser cal aprendre com ho fan o ser humils i reconèixer què fem malament per anar sempre tard. Si no acceptem que fem alguna cosa malament, difícilment hi posarem solució. I aquí estem, tard com cada any. Globalment el pressupost augmenta, és cert, però si analitzem les línies que traça aquest pressupost, un any més, són uns pressupostos que mostren un Ajuntament allunyat de la realitat i amb purpurina per dissimular-ho. Molta façana i queda bé, però accions decidides i valentes per a posar una solució als greus problemes de la nostra ciutat no els veiem pas. Són uns pressupostos continuistes pel qual podem esperar un any de més del mateix. Després d'aquests apunts inicials, passem a concretar i a comentar alguns àmbits d'aquest nou pressupost pel 2025 que ens han creat l'atenció. Un any més continuem amb un seguit de contractes de serveis públics externalitzats, amb la licitació caducada i prorrogats des de fa anys. La brossa, la jardineria, el transport urbà. Volem creure que en aquest Ajuntament hi ha persones amb la voluntat i convicció de repensar i desencallar aquests macrocontractes, però la realitat és tossuda. El més calent continua l'aigüera i cap avenç a la vista. Han passat 365 dies més i malauradament res no ha canviat. O si ha canviat, només ho heu vist vosaltres. Un any sencer d'inacció mentre rere aquests contractes caducats hi ha treballadors i treballadores que en pateixen les conseqüències dia rere dia. Ambients laborals més precaris, eines de treball i EPIs que no es renoven i una incertesa constant que afecta tant les condicions com la qualitat del servei públic que reben els veïns i les veïnes de Valls. La moció aprovada per aquest Ajuntament a final d'any, per un Valls net i sense risc, amb la presència del personal de Ferrovial, així ho posava de manifest. Esperem que aquest sí que sigui l'any en què finalment tot això es materialitzi, que deixem enrere la nefasta tendència d'actuar sempre a última hora quan els tempos ja estan caducats i que aprenguem a anticipar-nos. És imprescindible adoptar una dinàmica més previsora, planificant amb temps i evitant aquesta roda interminable de pròrrogues. I sobretot demanem que es considerin d'una vegada els avantatges de la gestió directa dels serveis públics. Quan parlem de polítiques d'habitatge no estem parlant només de signar convenis de col·laboració o d'invertir quantitats testimonials en pressupostos municipals. Us posem un exemple. Hem calculat les partides relacionades directe o indirectament amb habitatge, uns 377.000 euros, i els comparem amb d'altres partides com les de la muralla o les instal·lacions esportives. Les intencions d'aquest equip de govern queden ben clares. Fer polítiques d'habitatge significa entendre que l'accés a un habitatge digne és un dret fonamental i actuar en conseqüència amb eines concretes i valentes. Significa reconèixer que mentre els preus del lloguer i compres disparen, mentre hi ha pisos buits en mans de grans propietaris i mentre desenes de famílies no poden permetre's viure a la seva pròpia ciutat, no fer res no és una opció. A Valls disposem d'un parc públic d'habitatge ridículament insuficient, només 30 pisos que ho cobreixen, que no cobreixen ni de lluny la demanda existent. Destinar 300.000 i escaig a polítiques d'habitatge sense una estratègia clara no resol aquest problema estructural. Cal expropiar més pisos buits de grans tenidors, confiar i apostar per les cooperatives d'habitatge, les masoveries urbanes, millorar i ampliar el parc públic i mobilitzar la propietat privada per augmentar l'oferta de lloguer assequible. Això no s'aconsegueix només amb diners, sinó amb mesures eficaces que facilitin als propietaris posar els seus immobles a la borsa de lloguer de Provalls en condicions segures i atractives. Però per activar aquestes eines cal voluntat política i la realitat és que a Valls aquesta voluntat brilla per la seva absència. Per tant, la pregunta no és només per què l'Ajuntament no destina més diners a habitatge social, sinó per què no utilitza totes les eines que té al seu abast per garantir aquest dret. No fer-ho és una decisió política i les conseqüències les paguen les famílies que no troben lloc viure digne on viure. A Urbanisme ens parleu d'un tercer arquitecte, ens preguntem si els tràmits eterns d'urbanisme milloraran o seguiran sent eterns. Com dèiem, les conseqüències les paga la ciutadania i per això també hem de parlar de serveis socials. A serveis socials, l'any passat ja ho denunciàvem, just al ple del pressupost. vam posar damunt la taula les vacants pendents de cobrir que hi havia en aquell moment. Passat un any, el personal tècnic segueix manifestant el seu malestar agreujat encara més per la precària situació dels recursos humans. Fa anys que la CUP denuncia en sessió plenària l'equip de govern ha deixat de cuidar els que cuiden. No es cobreixen ni els llocs de treball que marxen per jubilació, ni les baixes llargues ni les vacants que queden. Els professionals de serveis socials estan tenint un desgast emocional i psicològic importantíssim i és evident que dificulta poder oferir una bona atenció. Feu bandera de tenir els pressupostos amb uns increments en les partides directes a l'atenció a les persones i famílies, però ja sabem que tot és fum, grans eslògans i bon rentat de cara en comunicació, però la realitat és que la situació actual és insostenible. Estem vulnerant els drets de la ciutadania a ser atesa en la qualitat que es mereix i vulnerant també els drets del personal tècnic que hi està treballant. Un equipament que ens alegrem que hagi obert les portes a la ciutadania després de més d'una dècada d'espera és el casal cívic i la llar de jubilats de Catxapes. Un casal que pot servir de molt o de poc, en funció de com es plantegi. Però, com sempre, heu estat més capaços de regular l'ús d'un equipament que encara no tenim com és la Casa de la Festa i de fer perdre el temps i les ganes de les entitats. I d'un dels equipaments més esperats per la ciutadania, com ha estat Catxapes, no tenim ni el procés participatiu engegat. Recordeu que tenim gent sense casa, com diem en aquest argumentari, que també tenim entitats sense locals. Tenim una oportunitat de dinamització comunitària i intergeneracional única per aprofitar, si posem totes les mans i tot el cor per fer-ho possible. De moment, en aquest pressupost, només veiem aportacions directes a les entitats, però no una aposta clara per una dinamització de l'equipament municipal. Us instem que aquesta vegada ens escolteu i obrir l'equipament i els seus usos des de la gestió directa. Un altre equipament que ens alegrem que estigui en funcionament és l'Espai Jove. Ara que tenim l'Espai Jove i el personal assignat, només ens queda una petita coseta, omplir-lo de vida. Però clar, amb un pressupost que es manté gairebé igual, potser esperem que el jovent s'autogestioni per art de màgia. Per nosaltres està clar que ens cal més pressupost per donar-lo a conèixer i dotar-lo de l'ús pel qual va ser dissenyat. Quan estigui ple d'activitat, esperem que després d'un any i escaig de posar-lo en funcionament, llavors ens adonarem que potser ens ha quedat petit. Dins l'àrea de salut i dependència, en aquest pressupost tampoc veiem cap impuls per fer front a les deficiències al sociosanitari, a la residència del camp i a Mossera Quadrada. Recursos municipals que necessiten una forta inversió en temes d'infraestructura i equipaments, així com una dignificació del personal laboral que hi treballa. L'any passat ja intuïem que aquesta manca d'inversió podria estar relacionada amb la construcció d'una nova residència al Pla de Santa Maria. Aquest any ja ho veiem clar. L'aposta que s'ha fet des de Fundació de Vilaniu és la d'endeutar-nos amb 1,5 milions d'euros per construir una residència al poble del costat i deixar perdre 40 places públiques a la nostra ciutat. Tot plegat lamentable. En la mateixa línia, tampoc veiem cap partida vinculada a pal·liar les greus mancances que pateix l'actual Pius Hospital. És evident que el futur parc sanitari trigarà una bona pila d'anys. I mentrestant, què? L'equipament actual necessita manteniments, inversions i de manera urgent per tal de garantir una atenció de qualitat. I no ho diem només nosaltres, només cal que escolteu el personal que hi treballa, cada setmana manifestant-se davant les portes del Pius Hospital. El nostre ajuntament fa temps que pateix un tap a la pròpia regidoria de recursos humans que no ajuda a desencallar tots els temes que allarguen tots els processos. L'any passat ens vam alegrar, il·lusos naltros, perquè havíem vist la incorporació d'un nou tècnic de cultura, una tasca que per fi podria desenvolupar un perfil que no seria un càrrec de confiança, però que ja vèiem que tot són promeses, continuem pagant serveis externs perquè ens organitzin la festa major, la fira i les activitats de Nadal. També manquen altres figures que fa temps que reclamem, com és el tècnic de salut i l'arxiver municipal. Creiem que una capital de comarca com Valls hauria de poder gestionar el seu propi arxiu i, en tot cas, el Consell Comarcal s'hauria d'alimentar d'aquest i no a l'inversa. Capítol a part és la gestió dels recursos humans a l'àrea de serveis socials. Abans ja n'hem fet una àmplia aportació i en aquest punt gairebé seria de denúncia per la poca atenció i acompanyament que esteu fent a aquelles que ens estan ajudant a sobreviure en aquest sistema individualista i capitalista que estem immersos totes. La tasca de les tècniques La tasca que les tècniques estan desenvolupant és essencial per al benestar de la ciutadania i s'està veient greument afectada per la manca de personal i per la precarietat amb què es veuen obligades a desenvolupar la seva feina. Queda pendent encara organitzar l'àrea, després de la destitució del seu cap. Us cal resoldre de manera immediata aquesta situació i no demorar més temps. Organització i atendre les places vacants. El contracte programa que heu signat amb la Generalitat així ho demana i així també ho paga perquè passi. També dins del bloc de recursos humans no podem oblidar-nos del PIUS Hospital, on per una banda tenim queixes del personal cada dimecres i per una altra tenim la directora de persones i la gerent que estan a temps parcial. Tampoc no ens oblidem que les treballadores de l'escola Bressol que continuen esperant que es regularitzi la seva situació després de 5 anys de la municipalització. Us instem a posar fil a l'agulla en un servei que atén els més menuts del municipi. Quan analitzem els pressupostos de turisme i comerç de l'Ajuntament de Valls, hi ha una tendència que es repeteix any rere any. Molta promoció cap a fora, poc suport cap a dins. Fires, esdeveniments, campanyes per atreure visitants, tot molt espectacular, molt d'aparador. Però quan baixem al carrer i preguntem als comerciants del veïnat, la pregunta que ens fem és: on són les polítiques que realment afavoreixen el comerç local i de proximitat? Tenim una ciutat que es vol vendre com una destinació atractiva, però no garanteix que qui vingui pugui trobar un teixit comercial viu i divers. Per què? Perquè mentre es posen recursos a la marca Valls, no es destinen esforços suficients a consolidar i enfortir el comerç del dia a dia i en alternatives que s'ha demostrat que sí que funcionen. I aquí és on em sembla aquí la pregunta incòmoda. Quants comerços han obert gràcies a les polítiques municipals? I quants han nascut, en canvi, gràcies a l'economia social i solidària, a les iniciatives populars o, en definitiva, al treball des del pol cooperatiu? Si fem recompte, potser descobriríem que el dinamisme comercial de Valls no depèn tant de l'Ajuntament com de la iniciativa pròpia de la gent, que es mou malgrat els entrebancs, no gràcies a polítiques municipals. I és que fomentar el comerç local no consisteix només en omplir carrers de vinils o de llums de colors de Nadal, que per cert té un pressupost de ni menys ni menys que de 126.000 euros. Així que potser ha arribat el moment de deixar enrere el turisme de maquillatge i apostar per polítiques comercials de veritat. Perquè si no, la pròxima gran campanya de promoció turística hauria de ser Vine a Valls i juga a trobar un comerç obert. Si parlem de medi ambient, en primer lloc ens alegrem enormement que s'hagi fet efectiu la col·locació de les primeres plaques solars a Valls, concretament al pavelló esportiu Javi Tondo, una inversió prevista pel 2024 i executada. Esperem que això no quedi aquí i seguim generant energia verda i renovable. Us suggerim que també hi ha altres opcions que com a ciutat podem oferir, com són la creació de comunitats energètiques locals i fins i tot municipals. Però entenem que totes aquestes propostes encara n'heu de sentir parlar molt abans de poder-hi creure-hi. O també podeu recuperar el concepte de mobilitat sostenible, que després de l'ensopegada amb el carril bici del passeig de l'estació ja mai més us heu atrevit a posar sobre la taula. D'altra banda, un altre gran escull que segueix encallat són els torrents. Aquest any hi destineu 15.000 euros per mantenir-los, diu la partida, mantenir el que? Brutícia, mantenir-los colgats de porqueria. Ja sabem que estem esperant que es treguin els col·lectors des de la CUP. Des que la CUP està a l'Ajuntament de Valls que sentim aquest propòsit i que anem preguntant quan es farà. De moment seguim esperant i el que tenim és un espai verd que cada cop està més degradat. I parlant de degradació no ens podem oblidar del nostre centre històric. Fa només unes setmanes les veïnes del barri van venir al ple a exposar-nos les seves reivindicacions. Des de la CUP no ens oblidem d'elles i seguirem demanant polítiques proactives per fer front a una situació que cada vegada més s'està esdevenint dramàtica. Si tirem de Maroteca en un article del Vallenc de l'abril de 2023, podem llegir que el Museu Casteller de Catalunya, junt amb la resta del que anomeneu l'anella cultural i social del centre històric, serà un revulsiu per canviar la tendència de la degradació que viu el barri antic amb l'establiment de serveis de restauració, comerç i aconseguir que la gent aposti per viure aquesta zona. La veritat, nosaltres aquest revulsiu no l'acabem de veure a dia d'avui. El que sí veiem són les problemàtiques que afecten a pràcticament totes les regidories. Manca d'inversió per la compra i la rehabilitació d'habitatge en mal estat, problemes de medi ambient com poden ser pudors, contenidors bruts i excrements de gossos, i pel que fa a la mobilitat tenim senyals en mal estat, patinets i cotxes circulants a tota velocitat, dins l'àrea de seguretat ciutadana els habituals problemes de narcopisos, màfies que ocupen pisos, i això Només seria una pinzellada, si voleu més detalls, us recomanem que escolteu les demandes dels veïns i veïnes. Dit això, si analitzem les partides d'aquest pressupost, no veiem que facin front a totes aquestes problemàtiques. I no podem tancar aquest bloc sobre el centre històric sense parlar d'una necessitat bàsica, el fet de disposar d'un espai de referència útil per a la cohesió social. La CUP sempre hem apostat i portem molts anys reclamant la gestió del centre cívic. És evident que no és prioritat per a aquest equip de govern, ni pel passat, ni l'altre, ni l'anterior, ja que al llarg de les legislatures, des de la CUP hem anat evolucionant la nostra proposta de construir el centre cívic, des de demanar que s'executés el projecte existent al pàrquing del carrer Sant Antoni, a buscar un espai alternatiu del centre històric on ubicar-lo, encara que fos un espai provisional, però l'única cosa que no hem canviat en el nostre discurs és l'essència del per què el volem. Volem un espai de dinamització comunitària que vertebri la convivència i la cohesió social al barri. Desgraciadament, un any més, seguim sense veure'l per enlloc. Sobre l'àrea de cultura, en què avui tenim canvi de responsable polític, creiem que són necessàries algunes reflexions. En primer lloc, és el primer any sencer que l'àrea funciona sense un organisme autònom i les millores que això havia de comportar no les acabem de veure. En tot cas, sí que veiem com ja ha desaparegut un espai de participació i control de l'àrea, com era la Junta de la Xarxa de Cultura, espai que no s'ha canviat ni substituït per cap altre. Però, a més, el que ha acabat succeint és que cada cop ens trobem amb partides més elevades, en les que cada cop és més difícil saber el que es desglosa, com per exemple, per posar un exemple, els 400.000 euros de la Festa Major de Sant Joan d'enguany. És una partida que, comparada amb la de l'any anterior, augmenta molt, però també perquè s'incorporen factures d'entitats per actuacions, entre d'altres. Eliminar la Junta de la xarxa i crear partides cada vegada més grans dificulten la transparència de l'àrea. Però aquest no és el problema principal d'aquesta àrea. El problema principal de l'àrea és que per gestionar-la necessitem estar contractant permanentment tècnics externs per tal de tirar endavant la programació, sobretot de Festa Major, a la Santa Úrsula i pel cicle de Nadal, tal com hem dit anteriorment. Des de l'any 2022 que hi ha una necessitat per cobrir això. Vam passar de tenir dues persones a dedicació completa, el regidor d'aquell moment i també el cap de l'àrea, a no tenir-ne cap, una regidora estones i uns tècnics contractats per moments determinats. Aquesta situació, que s'allarga des de l'any 2022 i que no sembla que s'hagi de resoldre en breu, fa que Cultura treballi coixa i que alhora no s'optimitzin del tot els recursos que tenim. Evidentment, el resultat seria millor si durant tot l'any tinguéssim una persona dedicada al cicle festiu. Per tant, per assegurar un bon funcionament de l'àrea necessitem almenys una persona en plantilla per gestionar diàriament una part important de la cultura de la ciutat, com són Sant Joan, Santa Úrsula i Nadal. Però alhora, en aquest pressupost no acabem de veure com es plasma l'oferta que ha de tenir aquesta ciutat a l'estiu, amb els cicles de música i el circ. Hem de suposar que són potser la partida dels 20.000 euros de festivals culturals. Una altra pregunta que se'ns planteja, per què la partida del Festival Guant torna a ser de 1.000 euros? Es preveu una modificació de pressupost més endavant per dotar el Guant de més recursos econòmics o es deixarà el Festival de Titelles Guant morir després de 20 anys de consolidació? Tampoc veiem plasmat enlloc, i altres anys sí que ho veiem, la dotació que té la Festa dels Tres Tombs de Sant Antoni. O no sabem on podem trobar aquesta partida. No penseu que és una festa suficientment important? De fet, l'única festa anual de la ciutat que té la màxima distinció de la Generalitat pel que fa a festes tradicionals, com per dotar-la d'una partida i de recursos suficients? Tampoc veiem plasmat enlloc la proposta cultural que ha d'acompanyar l'Església de Sant Francesc. Qui nos tindrà? Qui en gestionarà la programació? Ja per acabar, una reflexió més general, però que creiem important de fer aquí. A l'Ajuntament tenim més persones dificultant que els agents culturals i socials facin activitats que no pas ajudant-los. És un despropòsit la quantitat de permisos que es demanen a les entitats per poder fer activitats i les traves que contínuament des d'àrees molt diverses es posen a les entitats. Cada vegada és més difícil que la gent organitzi activitats perquè sembla que tenim una administració centrada en torpedinar les iniciatives populars. Fins que això no es resolgui, veurem com cada vegada s'organitzen menys activitats i d'això també n'és responsable la regidoria de cultura o també la de participació. En definitiva, molts interrogants i poques respostes. Pel que fa a mobilitat, veiem que hi ha una partida per la redacció d'un nou pla. Està bé fer plans, però també està bé complir-los. En l'últim pla de mobilitat, que ja té més d'una dècada, es feien tota una sèrie de propostes vinculades amb la mobilitat i, per tant, també amb la via pública, que en molts casos no s'han resolt. En aquell moment es parlava de problemes per la mobilitat a peus dels carrers i places, com la plaça de la Chamora, que segueix sense complir criteris d'accessibilitat, l'Avinguda Catalunya, que tampoc compleix criteris d'accessibilitat, els carrers Carles Cardó, també sense accessibilitat, i la via d'accés al Lledó, o els carrers del centre històric amb voreres inaccessibles com el de Sant Sebastià, el de la Figuereta, el de Sant Francesc o el d'en Gasó, i fora del centre, el carrer del Portal Nou, el carrer del Tren, el carrer Comas i Solà, el carrer d'Andorra la Vella o l'encreuament a peu del pont d'en Cabré que dona accés al barri de les Comarques. Per no parlar de l'accés a l'Institut Jaume Huguet i l'Escola dels Baltis, un despropòsit de mobilitat a peu que fa anys que dura i que ara amb els pressupostos participatius o competitius, depèn de com els vulgueu mirar, doncs han donat l'opció a poder-lo arreglar algun d'ells. Tot això són propostes del pla de mobilitat de fa més d'una dècada i que no s'han reexecutat. Anem tard, doncs, en fer una ciutat on poder-nos moure còmodament a peu. Aquell pla ja demanava pacificar el centre històric i l'opció que hem trobat per fer-ho és col·locar-hi dos pàrquings, sobretot el de l'antic carrer de Mossos d'Esquadra, que genera una intensitat de trànsit rodat al centre que dinamita qualsevol proposta de l'antic pla. I ja fa més de 10 anys que parlàvem i establíem com havia de ser la millora del servei d'autobús urbà. No sabíem en aquell moment que l'estratègia de l'Ajuntament de Valls seria prorrogar els contractes al màxim possible i que, per tant, qualsevol proposta de millora de l'autobús urbà seria inviable fins bé a saber quan. I encara seguim amb la pròrroga del servei públic. Si considereu necessari un nou pla, endavant, però allò important dels plans és aplicar-los i seguim sense aplicar-ne bé cap. El que es plantejava llavors segueix estant vigent. Ens calen voreres segures per poder anar a peu als llocs i un centre històric peatonalitzat. Ens cal un servei d'autobús que arribi a tot arreu i també a les zones del polígon on ara no arriba. I també hi calen marquesines per indicar on para el bus i els horaris per informar a la ciutadania quins són els horaris de l'autobús. I ens cal dotar la ciutadania d'infraestructura necessària per tal de poder fer desplaçaments en bicicleta en condicions. Fem-ho d'una vegada i plantegem-nos nous reptes. I ja per anar acabant, si posem a una banda les diverses problemàtiques que viu la ciutat, les queixes i reivindicacions de les nostres veïnes i de diversos col·lectius, i per l'altra les partides d'aquest pressupost ens dona la sensació que estem vivint en una distopia permanent. I us posarem uns exemples. Per una banda tenim un centre històric que s'enfonsa i per l'altra dediquem més d'un milió d'euros a l'arranjament d'una muralla i a fer unes grades. Demanem un préstec des de la Fundació Vilaniu d'1,5 milió d'euros per construir una residència al Pla de Santa Maria mentre deixem caure la RAC, Montserrat Quadrada, el Socio i el Pius. O un exemple més senzill, dediquem 30.000 euros a la nit de Castells, que només és una nit, i només 15.000 euros anuals al manteniment d'uns torrents que són els pulmons verds de la nostra ciutat. O bé dediquem 110.000 euros a comunicació institucional. Ja sabem que una mica de propaganda sempre ajuda, però potser hauríem de dedicar-la a altres coses. Si fa uns anys ens presentàveu els pressupostos més socials o els més grans de la història, aquest any no sabem bé com titular-ho. Potser el més avorrit de la història o el més allunyat de la realitat de la història. Per nosaltres fer un pressupost no només és posar diners a unes partides. Fer un pressupost implica viure i entendre les necessitats de la ciutat, escoltar i empatitzar amb tots els ciutadans, saber prioritzar el que realment necessita tota la ciutadania i no només aquells que ens voten. Per la CUP el pressupost ha de servir per l'empoderament i desenvolupament de la ciutadania en tots els àmbits, lingüística, antirepressiva, econòmica, energètica, productiva, alimentària, cultural, fiscal, per apostar en la municipalització, la promoció i gestió pública de serveis públics i no per la seva privatització. Per protegir els més vulnerables, oferint una fiscalitat justa i progressiva a través de les ordenances municipals. I per garantir unes condicions de vida dignes en tots els sentits, alimentació, energia, habitatge, finances, treball, tecnologia, cultura. I com el pressupost que ens presenteu veiem que no va per aquí, el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Uno de mis propósitos como concejal de este ayuntamiento es conseguir que los vecinos de Valls se preocupen e impliquen en la política municipal y estén al día de todo lo que ocurre a nivel político. Por eso siempre he instado para que los vecinos fiscalicen las actuaciones y la gestión económica de los recursos de este ayuntamiento. Como comentario, decir que me ha hecho mucha gracia que se haga mención a la cantidad de millones que se destinan al centro histórico y que todavía siga con graves problemas. Dicho esto, ya les anticipo que nuestro voto será en contra de estos presupuestos y le expondré a continuación algunos de nuestros motivos. Si nos ceñimos, por ejemplo, al informe de intervención, no podemos pasar por alto algunos detalles interesantes que, por lo menos, llaman la atención y son bastante curiosos. Por ejemplo, el punto 7, en gastos de personal, dice cosas como incongruencia en las modificaciones de plantilla, contratación prevista de personal sin informe ni documento justificativo, los créditos de personal del ayuntamiento no se adaptan a la estructura de presupuestos de la normativa vigente, se incluyen importes en concepto de productividad que no se ajustan a la normativa aplicable. Conclusión, no se cumplen las normativas reguladoras, algo que ya sabemos. Les recuerdo que en el Pleno Municipal del 29 de enero del 24, en una moción que nosotros presentamos, votaron todos ustedes en contra de cumplir la legislación vigente. Dice el informe de intervención también en el punto 8 y 9, de inversiones y endeudamiento. Inversiones reales previstas por 4.489.100 euros. Se contrata este año una nueva deuda para realizar inversiones por valor de 2.170.000 euros, teniendo en cuenta que ya existe deuda por valor de casi 13,5 millones. Conclusión, este ayuntamiento tiene que endeudarse para poder realizar inversiones reales. Si no, no podrían hacerse. Al margen del informe de intervención respecto a los ingresos del ayuntamiento, quisiera trasladar a los vecinos la idea de que el total de los 37,7 millones de euros del presupuesto lo están pagando ellos con sus impuestos. Por eso, siempre insto a los vecinos que hay que fiscalizar en qué se gasta el dinero y esas decisiones las toma el equipo de gobierno. Teniendo en cuenta esta cuestión, vamos a enumerar algunas cuestiones que nosotros haríamos diferentes priorizando las verdaderas necesidades de los vecinos de Valls. Nosotros estudiaríamos exhaustivamente la partida de gastos de personal. Entendemos que está sobredimensionada en algunas áreas y falta de personal en otras. También nos parece que está sobredimensionada en algunas retribuciones e infravalorada en otras. En cualquier caso, se reducirían los sueldos del equipo de gobierno y de los cargos de confianza o de personal eventual, que claramente sí están sobredimensionados. Nosotros estudiaríamos minuciosamente la gestión del Museo Casteller. Esta es una partida en la que se gastan 710.000 euros más otros gastos asociados al museo y que solamente ingresan 120.000 euros por venta de entradas. Por tanto, es un servicio más que deficitario y costoso de mantener, especialmente si no tenemos en cuenta las subvenciones de Diputación y Generalitat, que ascienden a 400.000 euros anuales, aportaciones que también salen de los impuestos de los ciudadanos. En estos presupuestos para mantenimiento de torrentes destinan ustedes 15.000 euros. Hasta me parece mucho dinero teniendo en cuenta que las mayores actuaciones las realizan los niños de la escuela que van a recoger residuos. Les recuerdo que desde Vox presentamos moción para la limpieza de los torrentes, precisamente para evitar situaciones como las que se vivieron en Paimporta. Ustedes votaron en contra y no destinan dinero para la limpieza de estos torrentes. Desde Vox haríamos un plan de ejecución de limpieza total e íntegra de los torrentes, instando a otras administraciones para financiar esta actuación. En estos presupuestos se aumenta la recaudación por la recogida de basuras en 435.000 euros, más respecto al año pasado, ascendiendo a un total de 2.635.000. Les recuerdo que la normativa europea no obliga a que el contribuyente asuma íntegramente este coste. Nosotros revisaríamos exhaustivamente tanto la normativa como el servicio para mejorar las condiciones y disminuir los costes, que seguro se pueden reducir, y eso revertiría en menos impuestos que debería pagar el ciudadano. De las partidas de enseñanza, eliminaríamos todos los recursos destinados a políticas lingüísticas de igualdad y de feminismos, así como todo lo relacionado con estos temas en la enseñanza, partidas que van sumando pues 8.500, 22.000, 14.000 y suma y sigue. Además, según el convenio firmado por este ayuntamiento con la Generalidad de Cataluña mediante el Departamento de Igualdad y Feminismos, que integra actuaciones también en el ámbito de la inmigración ilegal, desde el año 22 hasta este año 2025, este ayuntamiento recibirá la friolera de 416.000 euros. Con ese dinero nosotros fomentaríamos la natalidad en Valls para que las familias pudiesen tener más facilidades para tener hijos, ayudándoles, por ejemplo, con guarderías gratuitas o con un coste simbólico. Por otro lado, nosotros, como somos contrarios a cuestiones como la mega inversión en la nueva escuela de música en Capadró, todas esas partidas y esos esfuerzos irían destinados a la nueva comisaría de policía local, especialmente a actuaciones contra la delincuencia y la ocupación en el barrio Antic, también en el resto de barrios, por supuesto. Invertiríamos en más y mejores equipamientos para nuestra policía porque la seguridad ciudadana es una necesidad y prioridad. Y contaríamos con la opinión de nuestros agentes para la ubicación, necesidades y todas las cuestiones relacionadas. Por tanto, partidas en actuaciones en Capadró de 250.000 euros irían a seguridad ciudadana y en vez de solicitar fondos para la Escuela de Música por valor de 1,8 millones, como los fondos Yes Generation, los hubiésemos solicitado para la nueva comisaría. También estudiaríamos cómo mejorar de manera eficiente la Escuela de Música actual, porque la actividad debe estar, pero no puede ser deficitaria tal y como lo es ahora. Ingresa por cuotas 225.000 euros y tiene un gasto de 628.700. Las cuotas no cubren ni el gasto del profesorado, que asciende a más de 435.000. Quizá la privatización del servicio sería una opción. Por otro lado, en este consistorio, los ingresos provenientes del ACA por los proyectos de mejora de las depuradoras son: año 2023, se ingresan 689.000 euros. Año 2024, 1.481.000 euros. Y previsión para este 2025, otros 811.000. La pregunta es, ¿por qué sigue habiendo problemas con las depuradoras después de ponerse tanto dinero? En resumen, los presupuestos que aquí nos presentan ustedes reflejan las líneas de actuación política que ustedes marcan desde el equipo de gobierno. Que se hayan reunido con nosotros y con los demás grupos municipales para después decirnos que en la elaboración de estos presupuestos han tenido en consideración nuestras propuestas, me parece un acto de cara a la galería respecto a los partidos de la oposición. Pero tal y como les dije en la comisión informativa sobre estos presupuestos, ustedes para aprobarlos no necesitan a nadie de la oposición y tampoco los necesitan para otras cuestiones. Podrían haberse ahorrado ese paripé, aunque creo que ha sido efectivo con otros grupos municipales, excepto con nosotros, con Vox. Ustedes lo saben y nosotros también. La realidad es que falta voluntad para resolver los verdaderos problemas de los vecinos de Valls y los presupuestos deben reflejar esa voluntad y nosotros no la vemos. Está claro que nuestro enfoque de unos presupuestos sería totalmente diferente y que las partidas presupuestarias cambiarían en términos generales. Estamos totalmente convencidos que nosotros, en el gobierno de este ayuntamiento y con unos presupuestos enfocados a solucionar los verdaderos problemas de los vecinos, seríamos capaces, solamente en dos legislaturas, de mejorar la calidad de vida de los vecinos y de bajar significativamente los impuestos, aplicando políticas de visión a largo plazo. Por tanto, como estamos en total desacuerdo con su gestión y con su enfoque de estos presupuestos, tal y como les decía al principio, nuestro voto será en contra. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Hi ha alguna resposta de part del govern, senyor Barberà?
Sí, amb la voluntat d'aclarir algun dubte que m'ha quedat, no? El concepte del grup municipal de la CUP, no? Interessant aquest concepte que el portaveu ha dit, el senyor Pere Vidal, de gestió directa dels serveis públics. Quan parlàvem de l'externalització de serveis i de que en tot cas aquests serveis els gestioni l'Ajuntament d'una manera municipal com a entitat pública és. Entenc que la seva coherència es mantindrà en les votacions durant aquest ple d'avui. Parlàvem d'habitatge, n'hem parlat diferents vegades amb vostè, no? Vostès ens demanen que nosaltres fem d'Estat, de Generalitat, que ho fem de tot. Sovint la seva llanterna l'enfoquen en el seu opositor polític, que som nosaltres, està claríssim, no? Els que tenim la confiança de la ciutadania i que governem la ciutat. Però està claríssim, i ho vaig explicar i ho tornaré a explicar, quan nosaltres anem a carregar, a fer el recàrrec de l'IBI dels pisos buits i ens trobem que el govern més progressista de la història ha aprovat tota una sèrie de mesures que fan inviable que els nostres tècnics que ho han intentat des de tresoreria apliquin aquest recàrrec, i vaig enumerar l'altre dia totes les condicions que ha de complir perquè no sigui buit. Per exemple, una era molt bonica: si durant 6 mesos has posat en anuncis i no hi ha hagut ningú, ja no pots considerar un pis buit. Doncs imagini's com podem fer nosaltres aquest enfoc en els temes d'habitatge, en els temes de la Sareb, en els temes dels pisos buits. Amb la resta, crec que hem fet, no? Quan vostè diu no s'ha fet res, hem passat de 3 a 30 pisos propietat municipal. No hem fet res. No hem fet res. Hem passat de 3 a 30. La Generalitat, l'Estat, són els que estan anunciant les polítiques reals d'habitatge. Nosaltres el que hem de fer és dotar a Provalls, com fa Vallgenera o com fem altres àrees de l'Ajuntament, a que tots aquells projectes que tregui la Generalitat i l'Estat nosaltres els puguem aportar a Valls. No pot ser que dels impostos que paga el ciutadà que s'apliquen a Valls pels serveis també hagin de finançar les polítiques d'habitatge dels governs de la Generalitat i de l'Estat. Això li vaig explicar. Nosaltres, dins de les nostres possibilitats, fem, per exemple, ha parlat de comerç cooperatiu, no? De si n'hi ha més o n'hi ha menys. Bé, això depèn. Si agafes el circuit centre històric, potser hi ha més al voltant de la cooperativa i de la comunalitat, on l'Ajuntament també participa, com a Vallgenera, també participem, però si potser agafes tota la ciutat, potser ja no és tan així, perquè de comerços se'n tanquen i s'obren i es van anant fent. Però aquests 175.000 euros que vam ficar en habitatge cooperatiu, en lloc de comprar 2 o 3 habitatges, els van posar amb iniciatives de cooperativisme, de Sostre Cívic i de la Titaranya, i van fer un esforç. Vostè ho ha dit, ens hem gastat quasi més en ajudar a les cooperatives a tirar endavant aquell projecte que és molt interessant, el centre històric o la plaça Jaume I, que la millor pressupost d'una de les àrees petites que tenim. Clar que apostem per l'habitatge, dins de les nostres mesures, les nostres competències, i sobretot exigint a les administracions superiors, que són les que tenen la dotació econòmica, no els ajuntaments, que facin polítiques interessants en aquest sentit. El bus urbà, clar que apostem pel bus urbà, gratuït. Gratuït? No hi eren aquestes demandes de més bus urbà quan no era gratuït? No n'hi havia de porta'm aquí, vine'm a buscar allà, fes això i fes allò. La gratuïtat ha vist que els ciutadans era gratuït i que era un servei interessant i ens demana més servei. I això és el que estem intentant fer en el disseny del nou plec. Per tant, la nostra proposta pel bus urbà és la gratuïtat. I aquesta gratuïtat ha fet créixer exponencialment, potser no passa res, perquè si passar de 3 a 30 no és res, potser els no sé quants usuaris que tenim a l'autobús tampoc són res, també és possible. Tot depèn de les mides com tu miris això, no? Les primeres plaques fotovoltaiques, no és veritat? I vostès ho han de saber, ho hem comentat, a l'estació depuradora hi ha 100 quilowatts i al dipòsit d'aigües hi ha 100 quilowatts, no són les primeres. Són les primeres des que vam decidir que en lloc de pagar 174.000 euros a les teulades de la gent privada, que sovint hi accedia no era perquè no tenia recursos, perquè les famílies vulnerables no hi tenien accés, i vostè defensava que es mantinguessin aquelles polítiques tot i anar en contra de les famílies vulnerables, que són les que no hi tenen accés, el que fem ara és que les fiquem als nostres edificis i a partir d'aquí baixem costos i podem dedicar més diners a famílies vulnerables o altres tipus de política. Que tenim models diferents ja ho sabem. Vostè no vol fer muralles i vol fer cooperativisme. Bé, això, per això uns som en un lloc i els altres som en un altre. Però hi ha certes coses que venen del POUM. I el POUM era un document de consens. I qui no vagi votar en aquells moments el document de consens potser se l'hauria de mirar. Perquè en el POUM totes les actuacions que fem a les muralles de recuperació estan consolidades i estan descrites urbanísticament. Per tant, no és que ara nosaltres, l'equip de govern, s'inventa coses i ara ho posa aquí i ara ho posa allà. No. Tenim un document de referència consensuat entre tots. Podran criticar-nos si anem més de pressa o més a poc. Segurament amb aquests 13 milions d'euros d'inversió que tindrem aquest 2025 podrem fer una bona arrencada en molts d'aquests projectes. Però no és així. I també és veritat que en el tema de Torrents ens ha costat molt posar en fila l'ACA. Perquè l'ACA deia que l'any 90 i pico va fer una inversió en els col·lectors de la ciutat. I en aquell moment l'equip municipal va acceptar que passessin col·lectors per a la llera dels Torrents. Segurament en aquell moment era la solució tècnica que s'havia de fer. Però és que estem parlant dels anys 90. Estem als anys 2025. És a dir, 30 anys després de fer una inversió en uns col·lectors en uns torrents, ens hem de tornar a plantejar gastar-nos 9 milions d'euros en treure els torrents. Si la responsabilitat o no d'aquells moments de la Generalitat, de l'Ajuntament, no ho sé, és igual. Però nosaltres ens hem trobat el que ens hem trobat. I ens hem trobat un document de POM que diu que els col·lectors s'han de treure de la llei dels torrents perquè els torrents s'han de ser un parc, un pulmó, un espai de sostenibilitat, de refugi climàtic, de tots els usos socials de lleure que puguem tenir per la nostra ciutat. I en això estem. Però és que hem de tornar a revertir decisions dels anys 90 i pico, tal. Hem de fer un nou parc sanitari, quan l'hospital està fet dels anys 90. Sí, 30 anys després de fer un hospital nou, ens hem de tornar a plantejar fer un hospital nou que pot estar entre 70 o 80 milions d'euros. Nosaltres, en el seu moment, i aquest equip de govern va seguint, es va acordar un POM. I aquest POM és el que fa referència i és el que guia les nostres actuacions, unes davant de les altres, unes de camí cap allà. I aquesta és la nostra línia, no és una cosa que surt d'aquí i d'allà. Sèrio, si es fiquen al geoportal Pomballs, allí podran veure una mica totes les decisions que es van acordar d'una manera consensuada, i això és d'agrair a tots els grups municipals, tothom va fer el seu esforç per aprovar i unificar aquests criteris. Dificultats en l'administració. Ostres, ara sí que ho ha dit. Parlem amb els regidors que estem gestionant pressupost i activitat i clar que costa, però per l'altra banda tenim una fiscalització que ens exigeix que ho fem bé i ens diu tot allò que no estem fent bé amb un informe que potser ja es pot publicar i ens estalviarem llegir-lo aquí al ple. Però fixi's una cosa, les exigències en l'administració no depenen de nosaltres, regidors, grups polítics, depenen de les normatives. I si en una ocupació de via pública d'una activitat cultural s'ha de demanar permís a la policia, permís a via pública, a sostenibilitat, perquè hi hagi contenidors i tal, això no es fa així. No és com el 03 habitatges 30, no han fet així. Són esforços, són feines, són tasques a fer, dificultats i tant. Han recuperat BEC, pensava que ho havien perdut una mica, el totxo. La purpurina també, però el totxo també amb el centre cívic. Ja ho saben, en el centre cívic hi ha la previsió de que uns espais dels edificis que van a l'espai del carrer Mossos d'Esquadra hi hagi l'adquisició per part de l'Ajuntament d'aquest edifici. Però bueno, s'han de fer els blocs, s'han de fer les coses, això no es fa d'un dia per l'altre. No es fa d'un dia per l'altre. Després hi ha una cosa que m'ha preocupat més, que és que ha dit que el Festival Guant només té 1.000 euros. Clar, nosaltres quan els hi van passar els grups de l'oposició documentació editable per poder-la treballar, van passar a columna del 24 i columna del 25. Clar, el columna del 24 sí que hi havia 1.000 euros, però el 25 hi havia 20.000. Ho dic que no tinguin algun error més. De cara al grup municipal socialista, bueno, jo diria que m'ha donat la fórmula. Ens critica que portem tard els pressupostos, que és veritat, que els portem tard. Diu que no podem governar bé perquè no tenim els pressupostos alhora i diu que el govern que està al partit de la Generalitat és el que ha donat més diners a la vida als ajuntaments i no té pressupost. I llavors dic, ostres, això sí que potser la visita del president Illa i del seu govern a un monestir de la Conca de Barberà li va donar la fórmula. Perquè, clar, si nosaltres, amb un pressupost prorrogat, portant tard els pressupostos i tramitant-los per aprovar-los, no podem fer bona acció de govern, la Generalitat, sense tenir pressupostos, ni de moment ni se'ls espera, està donant més diners. A mi, senyor Juan Felipe, si ho he dit abans, les aportacions de la Generalitat en benestar social són contractes programes que van signar amb altres governs de la Generalitat l'any 22. I entenc que deu ser difícil fer oposició, defensar coses, que el govern teu és el que ha de fer i ha d'executar, però no és el cas. No és el cas. Tot i tenir pressupostos prorrogats, les administracions podem continuar funcionant. Tot i que és veritat i tenen raó, i això és un repte que hem d'assumir i empènyer d'una vegada per sempre, és que els han de portar quan toquen. Això vostès tenen tota la raó del món. Però que complim en portar-los quan toquen o no, a dir que dificulten o no executen els serveis al ciutadà, Jo crec que l'exemple està. El govern de l'Estat no té pressupostos i el govern de la Generalitat no té pressupostos. Està governant i està fent, segons diuen ells, un bon servei a la ciutadania. Per tant, nosaltres, ni que els portem tard i els aprovem tard, continuem també fent un bon servei a la ciutadania.
Hi ha alguna altra intervenció, senyor Vidal?
Sí, gràcies per al·lusions. Bé, intentaré respondre una mica al senyor Barberà. Quan parlem d'habitatge entenem que la vostra visió és diferent de la que podem tenir a la CUP, però quan us parlem d'apostar fermament és perquè creiem que des de l'Ajuntament es pot fer més coses. Quan veiem el que s'hi destina, doncs pensem que l'Ajuntament també, o sigui, no només s'ha de recolzar, que això ho ha de fer la Generalitat, sinó que també pot liderar i podem buscar exemples en altres municipis on també fan coses, no? Amb el transport urbà estem contentíssims que sigui gratuït, o sigui, que amb això hi creiem. El que passa és que si estem prorrogant el contracte del transport urbà de manera que estem allargant i estem bloquejant, o sigui, això és el que ens queixem, no de que sigui gratuït, sinó de potser coses que no funcionen bé i bàsicament són les que li hem dit. No hi ha marquesines, o sigui, vam anar al barri Comarques i vam veure que l'autobús parava en un lloc totalment aleatori que ho saben els veïns, però no hi ha ni un trispal que digui això és la parada de l'autobús i aquests són els horaris. I coses que no costen molts diners, un paperet que fiqui que mostri el recorregut i el fet d'on arriba, o sigui, no estem queixant-nos de que el transport que sigui que gratuït ho trobem bé, però del servei que estem donant i de la millora que es pot fer, doncs per això el sembla veu. I amb això sí que podem destinar uns esforços i no necessàriament, o sigui, és més una intenció política que és el que dic, hi ha coses que simplement tenir-les en compte per millorar un servei a la ciutadania. En el cas del POUM, evidentment el POUM sí que ens marca unes línies, però a quines prioritats els hi donem? O sigui, si fem abans una muralla que potser una part d'habitatges, això no estem dient que el POM no hi sigui, això, i el vam aprovar tots, i el consens, això hi seguim estant, però les prioritats és què fas abans, i potser sempre hem dit que per la CUP és primer les persones que no les pedres. Llavors, en aquest cas, per això ens queixem de la muralla, de què es dona prioritat, del que es fa primer i de on s'hi fiquen més esforços. Amb el tema dels torrents, és que creiem que és insultant que es dediqui més a una nit que el que es dedica als torrents. Sí que hi ha tot el tema dels col·lectors, però creiem que es pot fer molt més. O sigui, si diguessis és que no es pot fer res més, només calen 15.000 i ja està bé el que podem fer abans dels col·lectors, però creiem que es pot ficar més esforços a tenir uns torrents més cuidats, tot i l'espera això dels col·lectors, que ho podem entendre perfectament. En quant al tema d'agilitzar, o sigui, el que demanem a l'administració és que agilitzi, faciliti, i fins i tot va haver-hi un documental de 30 minuts del bloqueig a nivell burocràtic i creiem que en això també hem de ser creatius i també hem de ficar esforços i no necessàriament són diners, sinó és funcionament. Llavors és pensar idees perquè si quan portem això al ple no és per queixar-nos gratuïtament, és per portar aquí un problema que tenim aquí fora, no perquè no mirem aquest problema deixarà de passar. Llavors creiem que és important, doncs si no està funcionant, si algú te diu que no s'obre la porta, doncs no intentaràs defensar que si s'obre, escolta, miraràs perquè no s'obre o perquè costa obrir-se. Llavors som el dit que assenyala la lluna en aquest cas. El centre cívic, evidentment que sabem que es construirà, però ja tenim tantes coses a ciutat que tarden tant que potser les persones que ara podrien estar disfrutant del centre cívic ja seran majors d'edat i ja a lo millor alguns ja no ho veuran. I potser cal pensar el mentrestant també en el cas del centre cívic, perquè si tenim un edifici flamant, com ens passa amb el cas del Museu Casteller, però no tenim tota l'activitat, tota la comunitat i totes les accions i el públic que vol participar i vol omplir-lo, tindrem un centre cívic buit que haurem de començar de zero, o sigui, haurem esperat tot aquest temps a fer un edifici per després començar de zero a dinamitzar quan ja ho podríem fer potser buscant altres ubicacions també. Després, el guant, si realment són 20.000 euros per aquest pressupost d'aquest any, doncs ens alegrem i ens disculpem l'equivocació i ens alegrem que tingui continuïtat. El tema una mica del el que ens agradaria escoltar respostes és sobre la residència del pla, de coses que sí que hem dit i que no en tenim resposta. Potser els silencis també parlen, no? Gràcies, senyor alcaldessa.
Senyor Juan Felipe, hi ha alguna intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Catorze vots a favor i 17 en contra.
Molt bé, jo sí que voldria assenyalar alguns aspectes del pressupost doncs, que avui hem aprovat inicialment. Dir-vos que les grans línies que han marcat l'elaboració d'aquest pressupost marquen les prioritats i un full de ruta per a aquest exercici. S'ha dit, és un pressupost expansiu, que no només manté la tendència a l'alta dels últims anys, sinó que fa un pas més i torna a situar-se en un dels pressupostos més alts d'aquest Ajuntament. Si agafem el 2025 i ho comparem amb 30 anys enrere, el pressupost veureu que ha crescut un 24,8%, o el que és el mateix, en números absoluts, ha crescut 7 milions i mig d'euros més que fa només 3 anys. Per tant, molt satisfets, unes xifres d'increment del pressupost que són molt i molt importants i, com he dit, mai a la història d'aquest Ajuntament. Consolidem els grans augments dels últims 3 exercicis i incrementem en aquells àmbits que per nosaltres són estratègics i prioritaris. I d'aquests àmbits destacaria 3 grans eixos, ho resumeixo molt. El primer eix prioritari per nosaltres és els serveis directes a les persones, amb increments destacats i donats en el temps. Senyor Vidal, per nosaltres també és prioritari els serveis a les persones. No són vostès només els de la CUP, sinó que per nosaltres els números diuen. El 2023, 4 milions d'euros. El 2024, 4,3 milions d'euros. I aquest any, un nou augment, fins als 4,7 milions d'euros. Per tant, prioritzem aquesta àrea perquè entenem que és essencial en els àmbits claus de qualitat de vida com la cohesió, la igualtat d'oportunitats i que es trueixen, per exemple, en temes tan concrets com ajust d'urgència a les famílies més vulnerables, més i millors serveis a infància i joventut o atenció a la gent gran i en tantes altres matèries com l'educació, els serveis d'informació i assessorament a les dones, atenció domiciliària i la salut. Un segon eix, el de via pública, urbanisme i sostenibilitat. En concret, 15,8 milions d'euros que es destinen al conjunt de regidories de via pública, de centre històric, d'habitatge, d'equipaments, d'actuacions públiques, de mobilitat, sostenibilitat i serveis ambientals, i que representen en global el 40% d'aquest pressupost. Un tercer eix, novament, el reforç de les polítiques actives d'ocupació i suport a l'empresa i emprenedoria. Ho hem dit, el pressupost de l'Institut Municipal de Vallgenera torna a assolir el seu rècord històric amb més de 3,2 milions d'euros i això vol dir més suport a les empreses, més suport als emprenedors i també, i molt important, més polítiques actives de formació i d'ocupació i en especial per aquells col·lectius que tenen més dificultats a l'hora de trobar feina. I finalment el quart eix, les inversions que necessitem com a ciutat. En global, aquest 2025, ho ha comentat el regidor Martí Barberà, programem inversions públiques per a valors de més de 13 milions d'euros, és a dir, més inversió que mai. I d'això voldria destacar un parell de coses. En primer lloc, les inversions al centre històric és una aposta que enguany arribarà als nivells més alts d'inversió directa amb 9 milions. És una inversió d'anar per feina, de projectes pel centre històric i per Valls, que començaran en els propers dies i setmanes, com és el cas concret de Capadró i la recuperació de les muralles del tram de Sant Francesc. I a més de projectes del centre històric, algunes actuacions assenyalant en altres àmbits també molt importants, com són el milió d'euros en la via pública a tota la ciutat, als nostres barris i en especial també al polígon industrial. En equipaments esportius, 700.000 euros, ja s'ha dit. O també, perquè així ens hi hem compromès com a govern, la nova seu dels serveis tècnics i d'atenció al públic de l'àrea de serveis a les persones que situarem a l'estació d'autobusos on hi havia la llar dels jubilats. Podríem posar el focus en molts projectes, però només voldria reiterar en conjunt aquest cicle inversor que com mai s'havia vist a la ciutat, tant en pressupost, però també en diversitat de projectes, des del centre històric a la via pública, passant per la modernització de la depuradora i també en inversió en instal·lacions esportives, en equipaments i en serveis públics. I a més no oblidem, d'aquests 13 milions d'inversió que executarem amb obres, que arrencaran aquest 2025 i seguiran el 2026, és a dir, en un període més de 2 anys, hem aconseguit gairebé 6 milions de finançament extern. En definitiva, bons projectes importants i estratègics per a la ciutat i projectes que reben finançament extern, cosa que ens permet destinar els recursos propis de l'Ajuntament a d'altres actuacions importants, bé siguin inversió o en despesa ordinària. En resum, un pressupost expansiu, més serveis directes per a les persones i les famílies, més inversió en via pública i urbanisme, més recursos per a l'ocupació i la lluita contra l'atur i el foment de l'activitat econòmica, i una etapa amb més i més inversions i en tots els àmbits, el centre històric, també en via pública. Estem tirant endavant i amb moltes ganes un pressupost que marca un nou cicle inversor més que mai vist en aquesta ciutat. Dit això, passaríem a l'apartat de mocions, que és el punt 7, moció presentada per grup municipal d'Esquerra, Junts per Valls, PSC i la CUP, amunt, per l'adhesió de l'Associació d'Amics de la Bressola. Per part de Junts té la paraula el senyor Joan Ibarra.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. La llengua catalana passa per dificultats en aquest moment. El context d'emergència lingüística ens ha de fer prendre consciència del paper fonamental que tenim tots nosaltres perquè tant de manera individual com col·lectiva tenim la responsabilitat de mantenir viva la nostra llengua perquè no se'n trenqui la transmissió i l'aprenentatge. No podem oblidar que el català és un dels elements claus d'identitat de la nostra nació i que per a Junts ha esdevingut un objectiu prioritari des de l'inici. La llengua pròpia del país, el català, és un element integrador per a tots els ciutadans i esdevé també un instrument necessari per a la igualtat d'oportunitats en diferents àmbits, entre els quals hi ha l'educatiu. En aquest context complex, la Bressola, associació cultural creada per promoure una xarxa d'escoles que practiquen la immersió lingüística en català a la Catalunya Nord, segueix vetllant amb força per la llengua que compartim arreu del domini lingüístic, des de Salses a Guardamà i de Fraga a l'Alguer. Però ara mateix té dificultats econòmiques que no garanteixen la continuïtat. És per aquest motiu que des de Valls volem atendre la crida que fan des de l'Associació Amics de la Bressola perquè els ajuntaments ens adherim a un conveni marc de col·laboració perquè el camí de la Bressola pugui seguir endavant i pugui mantenir viva la llengua catalana a la Catalunya Nord, a través de les 7 escoles d'educació infantil i primària i dels 2 centres d'educació secundària que tenen aproximadament uns 1.100 alumnes. Des de Junts per Valls subscrivim els 5 punts de l'acord amb la voluntat de donar continuïtat a una activitat que dona cobertura a una alta demanda de peticions per a una escolarització en català a la Catalunya Nord, molta de la qual ara mateix queda fora dels centres de la Bressola per falta de places. Vetllar per la llengua és cosa de tots i les administracions del país hem de ser exemplars en aquesta defensa diària. Les darreres dades, fruit de l'enquesta d'usos lingüístics, dibuixen un futur complex per a la nostra llengua i revertir aquesta situació ens interpel·la a tots i a totes. Des de l'administració més gran fins a la més petita, necessitem ser transmissors del model de llengua. Ja no serveixen les proclames buides, només podem actuar des de la convicció i des de l'acció perquè el català, llengua també d'acollida i d'integració, recuperi força. Durant els darrers anys, des de la responsabilitat d'alguns partits, s'ha contribuït a fer de la llengua una arma d'uns contra els altres. El darrer exemple el tenim amb la consulta del País Valencià i també és una eina d'enfrontaments. I no podem oblidar que la llengua és riquesa, patrimoni i identitat i una eina per fer possible l'ascensor social a casa nostra, al nostre país. Des de Junts per Valls, amb una defensa clara de la unitat de la llengua, amb 10 milions de parlants, volem contribuir a revertir el retrocés del català amb totes les eines i des de tots els llocs. I per això donem suport avui a aquesta moció de la Bressola, una de les baules de la cadena que vertebra la llengua catalana als Països Catalans. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra, per part d'Esquerra. Senyora Natàlia Monconell.
Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, agrair als grups de Junts per Valls, del PSC i de la CUP que s'hagin vingut a sumar esforços per tirar endavant aquesta moció d'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola, perquè l'adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola és un acte de compromís institucional amb la preservació i la promoció de la llengua catalana a la Catalunya del Nord, una terra on la llengua pròpia ha patit una regressió històrica. La Bressola ha estat, des del 1986, un pilar fonamental per garantir que les noves generacions tinguin accés a l'educació en català mitjançant la immersió lingüística, tot consolidant un model pedagògic que no només preserva la llengua, sinó que també transmet valors de cohesió, identitat i integració social. L'actual context econòmic i la creixent demanda de places pel que fa al fan que el suport institucional sigui imprescindible per garantir la continuïtat i l'expansió d'aquest projecte educatiu. Tal com reconeix la resolució 179/7 del Parlament de Catalunya, és una responsabilitat col·lectiva del conjunt de la societat catalana i dels ens locals contribuir a la pervivència de la llengua catalana arreu dels països catalans. A més, donar suport a la Bressola és apostar per la diversitat cultural, la justícia lingüística i la igualtat d'oportunitats, ja que ofereix als xiquets i xiquetes de la Catalunya del Nord la possibilitat de créixer plenament en la seva llengua i cultura. L'adhesió dels ajuntaments al conveni marc de col·laboració amb l'Associació Amics de la Bressola representa una acció concreta de solidaritat, alhora que contribueix a reforçar els lligams entre territoris de parla catalana. La tasca de la Bressola és imprescindible per evitar que el català desaparegui en aquesta zona, on ha estat històricament perseguit o relegat a un segon pla, com aquí, a casa nostra. I si la llengua es perd, som més pobres. És un perjudici per a un col·lectiu de persones que perd una part de la riquesa ancestral que li correspon. Donant suport a la Bressola, es promou una societat més plural, inclusiva i fidel a les seves arrels. Defensar el català no és atacar cap altra llengua, sinó reivindicar el dret a viure plenament en la nostra llengua. La convivència només és possible des del respecte, no des de la subordinació ni l'anihilació. Per tots aquests motius, hem proposat a aquest ple l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el nostre suport incondicional a la Bressola i reconèixer la seva importància en la preservació de la llengua i la cultura catalanes. Que l'Ajuntament de Valls promogui les actuacions necessàries per esdevenir soci protector de l'Associació d'Amics de la Bressola. Tercer, instar les administracions públiques competents a proporcionar els recursos econòmics necessaris per garantir la continuïtat de la Bressola. Quart, fomentar la col·laboració entre institucions educatives, culturals i socials per donar suport a la Bressola. I cinquè, comunicar aquest acord a l'Associació d'Amics de la Bressola, com també a Òmnium Cultural, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC, senyor Gea.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. El català està passant per un moment difícil en llocs on sempre s'ha parlat, sobretot a la Catalunya Nord, on cada vegada es parla menys. Aquest retrocés ve de molts anys de polítiques que han intentat imposar el francès i eliminar altres llengües. Avui en dia el català pràcticament ha desaparegut a la Catalunya Nord i tot i els esforços de grups com la Bressola, la falta de suport oficial i la pressió del sistema educatiu francès fa que sigui difícil que els joves aprenguin la llengua. Aquesta situació ha empitjorat en els últims anys per les decisions de l'Ajuntament de Perpinyà, governat pel partit d'extrema dreta, Reagrupament Nacional, que ha posat més impediments a l'ensenyament en català. Això demostra que cal treballar junts entre les institucions catalanes per protegir la llengua al nord de Catalunya. A més, les lleis limiten l'ús del català a l'escola i en l'administració pública han fet que hi hagi menys parlants i que sigui més difícil transmetre la llengua a noves generacions. El passat divendres, el govern de la Generalitat va respondre a la petició d'ajuda de la Bressola. El president de la Generalitat, el molt honorable senyor Salvador Illa, va anunciar des de Perpinyà que es donaran 800.000 euros aquest any per a les escoles en català de la Catalunya Nord. Aquesta ajuda és molt important per garantir que les escoles en català segueixin funcionant. Tot i que el Consell Constitucional francès reconeix el dret de l'ensenyament en llengües regionals, la seva aplicació encara és molt difícil i això posa en perill el futur del català. En aquest context, entitats com la Bressola tenen un paper molt important per mantenir la llengua i reforçar els vincles entre les dues parts de Catalunya, el sud i el nord. La Bressola, una escola que tot i no formar part del sistema públic francès, ha aconseguit molt bons resultats en l'ensenyament del català. Els seus resultats són millors que la mitjana francesa i responen a una demanda creixent de voler estudiar en català, una demanda que les autoritats no cobreixen. Donar suport a la Bressola és essencial per mantenir viu el català a la Catalunya Nord. Aquesta tasca compta amb el suport de moltes institucions com la Federació de Municipis de Catalunya que anima els ajuntaments a fer-se socis protectors de la Bressola. Fins ara, 160 ajuntaments, 6 consells comarcals i les diputacions de Girona i de Barcelona han donat suport a aquesta causa. El nostre grup municipal del PSC de Valls presenta aquesta moció conjuntament amb els grups de la CUP, Junts i Esquerra Republicana, convençuts que és essencial donar suport a iniciatives com la Bressola, que lluiten per mantenir i promoure la llengua catalana a la Catalunya Nord. Creiem que és urgent consolidar l'ensenyament del català a la zona, no només per assegurar el futur de la llengua, sinó també per reforçar els vincles culturals i socials entre els dos territoris. Amb aquest suport volem enviar un missatge molt clar. Defensar el català ha de ser una prioritat que ens uneixi a tots, independentment de les nostres diferències polítiques. El català és una riquesa que hem de protegir i fomentar entre tots els àmbits, sobretot a l'escola, per assegurar que es conservin per a les properes generacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors. Agrair als altres grups, a Esquerra, Junts i el PSC, el presentar conjuntament aquesta moció. La Bressola és una xarxa d'escoles associatives catalanes a la Catalunya Nord, creada el 1976, amb l'objectiu principal de preservar i promoure la llengua i cultura catalanes mitjançant un ensenyament immersiu en català. Des de llavors ha estat reconeguda pels seus bons resultats educatius i, en concret, pel seu èxit en un model d'immersió lingüística. Tot i que la pràctica totalitat dels seus alumnes no tenen el català com a llengua inicial. L'aprenen ràpidament i l'adopten com a llengua d'ús social. Actualment la Bressola la formen avui dia 9 centres educatius, 7 escoles i 2 col·legis, repartits per diversos municipis de la Catalunya Nord. Perpinyà, Niels, Prada, El Soler, Sant Esteve, Pessillà i Canet de Rosselló. Compta amb uns 1.100 infants escolaritzats i ofereix una educació de qualitat que fomenta la llengua pròpia del territori, l'arrelament cultural i els valors de diversitat i inclusió. Igualment, la demanda, tant per part de famílies com de les villats, dels nuclis habitats, no para de créixer. Malgrat tot això, i a les portes del seu 50è aniversari, la Bressola afronta un moment especialment crític. A mitjans de gener, la direcció va emetre un crit d'alerta sobre la seva situació financera, el suport minvant de les administracions estatals, regió i departament, i especialment la retallada efectuada per l'Ajuntament de Perpinyà, ara en mans de l'extrema dreta, com ha dit el company, així com l'augment de la inflació, ha abocat l'associació a un important desequilibri entre ingressos i despeses. Per això, s'ha generat una important campanya de solidaritat i recaptació de fons per al projecte, que necessita la col·laboració tant de les institucions com de la societat civil, amb l'objectiu de superar la situació actual i poder encarar el futur amb seguretat. Agraïm la disposició dels grups i creiem que és important una moció per defensar la nostra llengua i la llengua que uneix els països catalans. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal, per part de Vox.
Muchas gracias. De hecho, es interesante ver cómo son capaces algunos de disfrazar la inversión lingüística con diferentes argumentos para imponer el catalán. Los orígenes o inspiraciones para este proyecto, La Bressola, surgen de otros proyectos lingüísticos inmersivos como los que se dan en Vascongadas. El objetivo finalista de estos proyectos es la imposición del catalán, lo que se denomina adoctrinamiento en los centros educativos a menores de edad. La francofonía en la zona a la que ustedes aluden es simplemente una excusa más para la exclusión del español en Cataluña. La Bressola solamente es una pieza más en todo este engranaje para la imposición del catalán. Les recuerdo, por cierto, que en Cataluña no se cumplen las sentencias judiciales en materia lingüística. Defender el catalán no es imponerlo tal y como se hace actualmente. Muchas gracias.
Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. 20 vots a favor i un en contra.
Molt bé, doncs passem al 8è punt, que és la moció presentada pels grups polítics d'Esquerra, de Junts, del PSC i de la CUP per la commemoració del Dia Internacional de les Dones del 8M 2025. Per part de Junts té la paraula la senyora Sònia Roca.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair als grups municipals d'Esquerra, el PSC i la CUP per la presentació d'aquesta moció conjunta per la commemoració del dia del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Feminisme és la idea radical de que les dones són persones, la conegudíssima frase que se li atribueix a l'Angela Davis, però pel que sembla és d'una altra activista feminista, la Marie Scheer, que en qualsevol cas, i malgrat els avenços evidents d'aquests últims anys, és una sentència tan vigent com el primer dia. Què passaria si tinguéssim en compte també l'altre 50% de la societat? Què passaria si haguéssim aprofitat i aprofitéssim el talent de l'altre 50% de la població? I què hauria passat també si la història no hagués estat escrita i legislada pels homes? Què hauria passat? Afortunadament sóc d'una generació i d'una part del planeta on les dones ja hem anat d'una manera normal a la universitat. L'any 90, l'Escola Tècnica d'Arquitectura de Barcelona, la proporció d'estudiants ja era aproximadament paritària. No passava el mateix, però, amb el professorat, tot i que en destacava de professora la Rosa Barba, considerada com el motor del paisatgisme a Espanya i, per tant, una dona reconeguda. De generacions anteriors d'arquitectes, poques dones arquitectes van transcendir. Algunes han sigut conegudes i reconegudes per la seva parella, com podria ser el cas de la Carme Pinós i la Benedetta Tallabú, eclipsades durant anys per la figura de l'arquitecte Enric Miralles. Les dones hem estat invisibilitzades sistemàticament. La història s'ha explicat amb la mirada dels homes. Només cal veure els noms de carrers i places de la majoria de ciutats. L'altre dia sentia en un reportatge que algú deia que la visió sense acció no serveix per res. A les dones de generacions anteriors moltes vegades no les van deixar passar l'acció, o aquesta va quedar tapada per ser poc transcendent. Les cures, les bibliotecàries, el col·lectiu d'obrers, el col·lectiu de bugaderes i les infermeres de guerra, etc., etc. Tot i que el món occidental, des de la seva revolució industrial, ha avançat d'una manera vertiginosa i exponencial pel que fa a la igualtat, el reconeixement i la visibilització de les dones, la visibilització de les dones no ha estat així, ha seguit com en segles anteriors. Dels 25 vellencs il·lustres, per posar un exemple molt vellenc, proclamats cada 10 anys des de les desenals del 1891 fins al 2011, tots són homes a excepció d'una dona, la mare Maria Güell. Fins al 2011, d'aquests 21 homes, només 4 quadres de la galeria han estat pintats per dones. Les artistes Maria Àbria Català Roca, la Lluïsa Clols, la Maria Teresa Sant Romà i l'Agnès Pedró. Afortunadament, les últimes desenals es van anar una mica més enllà, o molt més enllà, del purple washing al que ens havíem acostumat aquests últims anys, i dues dones pioneres a la seva època van ser proclamades il·lustres, la Maria Murtra i la Dolors Vives, que van ser pintades també per dues dones, la Roser Benardell i la Teresa Valldemolins. No ens quedem només a casa, i amb aquesta anècdota vellenca i amb el passat recent, en el context actual internacional són molt preocupants les amenaces i retrocessos que els discursos d'odi suposen per a les dones de tot el món i també a casa nostra. En aquests anys, Catalunya ha sigut pionera gràcies al seu moviment social de dones i feminista i s'ha dotat d'un marc jurídic propi d'estructures i de polítiques feministes que ha generat la possibilitat d'avançar en el llarg camí cap a la justícia feminista, aquella que té en compte tota la diversitat de la societat. Enguany també se celebren 10 anys de l'aprovació de la Llei d'Igualtat entre Dones i Homes, una llei que va néixer amb l'objectiu d'establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat efectiva i la no discriminació per raó de gènere en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. És necessari, però, impulsar reformes legislatives efectives i amb recursos que fomentin la participació feminista i el desenvolupament, sobretot, del pensament crític. Encara manca molta feina en el desenvolupament de la coeducació, essencial per prevenir la discriminació, la injustícia i la violència contra les nenes i les dones. És necessari formar el professorat amb perspectiva de gènere i incidir en totes les instàncies de divulgació del saber, artístiques, literàries, espectacles, musicals i esportives, per visualitzar una imatge no estereotipada i una presència equilibrada de les dones i denunciar-ne les discriminacions. Els grups municipals que avui portem aquesta moció al ple continuarem lluitant per la transformació feminista. Apostem per una educació sexual integral per poder gaudir de la sexualitat en plena llibertat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual o d'identitat de gènere. Lluitem per erradicar les violències masclistes, posar el consentiment al centre de les relacions, tancar la bretxa salarial i garantir una societat justa i igualitària on totes les persones siguin tractades amb dignitat i respecte. Des d'aquesta moció que avui portem a ple, ens comprometem a que la mirada feminista i la perspectiva de gènere sigui l'eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal de forma transversal en totes les regidories. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Débora Fernández.
Sí, gràcies, alcaldessa. Agrair als grups polítics de Junts per Valls, al PSC i CUP, per unir-se a la moció presentada per Esquerra per la commemoració del Dia Internacional del 8 de març. Des dels seus inicis, el moviment feminista ha lluitat pels drets de les dones a tot el món. Aquesta lluita ha aconseguit obrir espais i conquerir drets fonamentals i avenços socials. L'ascens de forces polítiques d'extrema dreta a molts països, inclòs el nostre, ve acompanyat de discursos de desinformació i odi, així com d'imposició d'un model social caduc, masclista, racista, transfòbic, discriminatori i excloent. La ultradreta no només pretén qüestionar els drets conquerits, sinó que vol controlar les nostres vides i els nostres cossos, imposant normes que limiten la nostra llibertat sexual. Hem de continuar avançant cap a una justícia feminista que no agredeixi verbalment, no assetgi ni posi en dubte les dones, sinó que les acompanyi, les protegeixi i les respecti i les repari. Esquerra Republicana, Junts per Valls, el PSC i CUP continuem lluitant a nivell municipal per la transformació feminista. Apostem per una educació sexual integral, per poder gaudir de la sexualitat en plena llibertat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual o identitat de gènere. Lluitem per erradicar les violències masclistes, posar el consentiment al centre de les relacions, tancar la bretxa salarial i garantir una societat justa i igualitària, on totes les persones siguin tractades amb dignitat i respecte. El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, reivindiquem tots els avenços assolits gràcies a la força feminista i també proclamem amb veu clara i ferma que el nostre país no recularà davant les amenaces d'extrema dreta i dels grups antigènere. Per tots aquests motius, el grup municipal d'Esquerra, Junts per Valls, PSC i CUP Amunt de Valls, proposem al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Valls manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i del territori, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i els protocols que tenim a l'abast, abordar globalment les violències patriarcals i masclistes amb polítiques específiques de prevenció, detecció, atenció i de recuperació, així com la garantia dels drets de les dones i com de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI. Segon, continuar treballant amb les empreses del municipi per promoure l'elaboració de plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de les dones als càrrecs de decisió i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, així com el propi Ajuntament vigent fins al juliol del 2025. Desenvolupar una diagnosi integral de Valls des d'una perspectiva feminista que abordi l'habitatge, l'educació, joventut, sanitat, etc. Tercer, continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i d'assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral, cultural i associatiu i espais d'oci, mitjançant la creació i o revisió de protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015 del 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes. Quart, donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del moviment feminista i els sindicats majoritaris. Cinquè, tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l'Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal de forma transversal en totes les regidories. Incorporar al llenguatge institucional de l'Ajuntament el concepte feminicidi davant de qualsevol assassinat comès per violència masclista. Incloure dins dels assassinats per violència de gènere aquells que siguin fruit d'una violació, els perpetrats per un altre familiar o conegut, els que es donen contra les prostitutes, els dels infants que són víctimes de les relacions familiars de dominació i aquells que es donin en l'àmbit comunitari. Sisè, impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica, que en gran mesura afecten a dones grans que viuen soles. Setè, instar el govern espanyol a transposar la directiva 2024/1385 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de maig del 2024 sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica. Vuitè, continuar garantint un recurs residencial públic d'emergència i temporal per a dones que surten d'un context de violència masclista i un espai de primera acollida a aquelles dones que compti amb un suport professional per començar a caminar lluny de l'agressor. Novè,
seguir treballant propostes per millorar els plans urbanístics en perspectiva de gènere, així com fer una anàlisi de gènere de l'urbanisme de Valls per tal de generar espais que s'hi promogui la igualtat des d'una perspectiva feminista. Desè, continuar promovent jornades formatives als centres educatius de Valls en clau de gènere i LGTBI. 11. Vetllar per garantir l'accés als recursos i una xarxa pública que asseguri l'exercici del dret a un avortament lliure i gratuït, de manera universal i equitativa. 12. Treballar per la recuperació de la memòria de les dones en plans específics per tal de situar-les com a elements imprescindibles de la nostra història. 13. Abordar el pressupost en perspectiva feminista. Un pressupost feminista no només vol dir una partida per les polítiques d'igualtat, sinó que un pressupost municipal en perspectiva feminista és aquell que incorpora la igualtat de gènere com a eix central de la planificació, l'execució i l'avaluació de les despeses i ingressos municipals. L'objectiu és assegurar que els recursos públics es distribueixen de manera equitativa entre dones i homes, atenent les seves diferents necessitats i promovent la justícia social, i nosaltres instem a que així sigui en el pressupost municipal. I 14, comunica aquests acords a les associacions de dones, al col·lectiu feminista del municipi, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
Gràcies. Moltes gràcies per part del PSC, senyora Fernández.
Bona tarda, moltes gràcies, senyora alcaldessa, i a tots els companys regidors. Cada any, el dia 8 de març, commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones. És una data de reivindicació, però per què hem de continuar dient cada any el mateix? Doncs perquè, malauradament, encara s'han de denunciar les discriminacions estructurals que pateixen les dones només per el fet de ser-ho. Tot i els avenços aconseguits en les últimes dècades, encara són moltes les discriminacions que patim. Una de les més evidents a nivell qualitatiu és la nostra situació al mercat laboral, ja que les dones són menys presents en aquest. La taxa d'ocupació femenina és uns 10 punts inferior a la masculina i, a més, suposen el 75% de la població assalariada a jornada parcial. De fet, es calcula que si les dones que ara treballen a jornada parcial ho fessin a temps complet, la bretxa salarial es reduiria en un 60%. Aquesta bretxa s'ha disminuït en els últims anys gràcies a l'increment del salari mínim interprofessional, política duta a terme pel govern socialista, que ha fet que la distància entre els ingressos mitjans d'homes i dones descendís 6 punts des del 2018. Tot i així, cal recordar que el 37,83% de les dones assalariades cap a l'any 2021 a Catalunya van tenir ingressos iguals o inferiors a aquest salari mínim, percentatge que disminueix fins al 29,8% en el cas dels homes. D'altra banda, és evident encara que la manca de corresponsabilitat a l'espai privat penalitza les dones. I és que tots els avenços en la cura dels fills per part de les noves generacions, el 95% de les persones que es redueixen la jornada per cura d'un tercer acostumen a ser dones. Els i les socialistes tenim clar que més enllà del que suposa a nivell laboral la implicació dels homes en la paternitat, pares i mares han d'abordar la corresponsabilitat i ser conscients de l'impacte que aquesta té en la coeducació dels fills. I cal que tots creixin sent educats en igualtat, perquè la violència masclista, malauradament, encara hi és present i molt. L'any 2024, 47 dones van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, i 12 d'elles a Catalunya. A més, van créixer les denúncies per violència de gènere i les denúncies per agressió sexual. Combatre la violència masclista i construir un país segur per les dones és un objectiu prioritari pels i les socialistes. Com ja hem dit, el dia 8 de març és un dia de reivindicació pels drets de les dones, però ha de ser també un dia de lluita conjunta. No és un tema d'anar els uns contra els altres. Cal que els homes igualitaris, els que tampoc volen viure en una societat patriarcal, els que defensen una masculinitat alternativa a la tradicional, lluitin al nostre costat i sentin que la nostra causa és la seva. Cal comprometre's a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per les dones i treballant, en el nostre cas, en el marc de les competències municipals per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat. Els i les socialistes creiem que el treball en xarxa i en comunitat s'ha de fer duent a terme accions com impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents, SIATs, CIES, assegurar que l'espai públic sigui segur per les dones amb incorporació de punts liles d'atenció, com aquí en el municipi s'està fent últimament i molt seguit, situar en el centre de l'agenda política l'economia de la cura i reconèixer social i econòmicament els treballs que hi són vinculats, realitzats majoritàriament per dones, impulsar programes d'emprenedoria femenina centrats en formació gerencial i de gestió de projectes, d'habilitats empresarials específiques i de reforç del perfil emprenedor. També promovent accions positives a recursos humans per reduir la segregació vertical a l'Ajuntament i a les entitats municipals o afegint clàusules socials feministes a la contractació pública promoguda per l'Ajuntament. Aquestes són, entre d'altres, accions que els i les socialistes creiem que aniran aplanant el camí cap a la igualtat efectiva, que és el que entre tots i totes hem d'aconseguir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyora Beltrán.
Gràcies. Aquest passat dissabte, les persones feministes vam tornar a sortir als carrers per celebrar el 8 de març. Hi ha que diu que el feminisme ha anat massa lluny. O també diu, hi ha gent que diu que és víctima del feminisme, que tanta llibertat els ha portat a la inestabilitat, a la incertesa o al descontrol. Que les feministes som les culpables i que ja no es pot fer ni dir res. Hi ha qui creu que les feministes hem somiat massa, hem aspirat a massa i hem molestat massa i que ara ens toca callar. Davant d'aquesta onada reaccionària i antifeminista no ens quedarem aturades, perquè si alguna cosa ha quedat clara és que cada cop que el feminisme avança es guanyen drets per totes i per tots. S'avança cap a vides més dignes per tothom. Tots nosaltres som qui som per les que van deixar la pell defensant els drets que avui ens semblen inqüestionables, però que no sempre ho han estat. No ens conformem amb el que hem aconseguit. La nostra lluita no es limita a defensar el que ja hem guanyat. Avancem per transformar-ho tot. La història ens ensenya que el futur no està pas garantit, però també sabem que la nostra història està feta de resistència. L'extrema dreta, hereva del patriarcat més fosc, intenta arrabassar el que el moviment feminista ha aconseguit. Ho veiem en els atacs als drets reproductius, en la precarització de les nostres vides, en la impunitat de la violència masclista. Però si alguna cosa ens ha ensenyat la història és que quan ens toquen a una, ens aixequem. Així que resistim per conquerir, perquè sabem que la resistència és la clau de cada victòria. I avancem per transformar, ja que no ens fan por les amenaces, perquè fa segles que lluitem. I no ens aturarem, perquè el nostre camí és la certesa d'un futur lliure per tothom. Perquè sabem que el feminisme ha desemmascarat el patriarcat i l'ha posat contra les cordes, i ara toca fer-lo caure. Per això instem a l'Ajuntament de Valls a comprometre's a impulsar les mesures d'aquesta moció, que siguin mesures reals i efectives per combatre les desigualtats de gènere i garantir els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. Gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox.
Gràcies. Esta moción es el vivo reflejo de lo que ustedes y sus partidos representan. En primer lugar, no crece la ultraderecha. Lo que ocurre es que el sentido común está aflorando en la sociedad. Y cuando tenga más fuerza, todos estos chiringuitos de los que se lucran caerán. La desinformación y el control sobre la vida de los ciudadanos la están imponiendo ustedes con este tipo de políticas. La libertad sexual de la que hablan la están restringiendo ustedes cuando adoctrinan a nuestros hijos y a los suyos propios, diciéndoles en las escuelas que pueden sentirse hombres, mujeres, perros o gatos o cosas por el estilo. Desde ese momento, la libertad sexual de los jóvenes se ve influenciada y orientada a lo que a ustedes les interesa. Son ustedes quienes adoctrinan y quienes encasillan a la sociedad en colectivos minoritarios, muchos de ellos inventados, para destrozar aún más la sociedad y la familia. Algo que me hace gracia es que dicen ustedes que la supuesta ultraderecha está reduciendo la autonomía reproductiva. Discúlpenme, son ustedes los que están a favor de la extirpación de órganos sexuales en jóvenes menores de edad y en la hormonación de por vida, y eso sí es reducción de la autonomía y de la capacidad reproductiva. Además, son ustedes quienes amenazan las libertades sexuales y la dignidad humana financiando todo este tipo de sinrazones. Ustedes son quienes están destruyendo la familia y la natalidad. Mírense, de verdad se lo digo, la mayoría de ustedes son padres y abuelos de menores de edad, algunos adolescentes. ¿Les instan ustedes en sus casas para que se cambien el sexo o para que se hormonen? Estoy convencido de que no. Porque ustedes saben, al igual que yo, que los problemas de salud que provoca la hormonación por cambios de sexo son irreversibles y acorta la vida del que lo hace. Y nadie quiere perder a un hijo por haberlo inducido a hacer algo tan terrible como eso. Pero estas políticas aportan suculentas sumas de dinero a este ayuntamiento y no se pueden dejar escapar. ¿Me equivoco? Creo que no. Pero miren bien, ustedes se venden como Judas por unas pocas monedas y están destruyendo la vida de millones de personas en el mundo, y eso no quedará impune. Ténganlo presente. Pero la sociedad civil, que gracias a Dios ya está despertando, un día les pedirá cuentas por haber defendido estas políticas que podrían considerarse como antivida. Y digo esto porque mientras ustedes dicen defender la vida, apoyan, promueven y financian el aborto, que supone arrebatarle la vida a un no nacido indefenso y el trauma psicológico que supone para su madre. Esta moción, por lo que representa, hasta me atrevo a decir que ni siquiera debería haberse aceptado su presentación en este ayuntamiento por parte del servicio jurídico que aquí hay. Votaré en contra de esta moción y solicito al secretario del ayuntamiento que haga constar en acta lo siguiente, por favor. Esta política que defienden quienes presentan esta moción son contrarias a la vida, a la libertad sexual, a la libertad de pensamiento, a la libertad de elección y están claramente orientadas a la destrucción de la familia. Y quienes la promueven y financian son responsables directos de las consecuencias físicas y psicológicas en las personas afectadas por estas políticas, especialmente en las que se causan a los menores de edad.
Señor González, ha declarat el temps. Gràcies. Molt bé, doncs, hi ha alguna altra intervenció? No, passem a votació, senyor secretari.
Perdó.
Vots a favor? Vots en contra? 20 vots a favor i un en contra.
Molt bé, doncs passem al nou punt, que és la moció presentada pels grups municipals de la CUP, del PSC i del PSC per agilitzar la gestió del traspàs del pis hospital a la Generalitat. Per part del PSC té la paraula... Va per ordre de regidors. Senyor Juan Felipe té la paraula.
Sí, gràcies. Esta moción que se presenta viene motivada por el movimiento y situación tan complicada que está atravesando la atención sanitaria de Valls, también del Alcamp y la Conca de Barberà. El Pius Hospital, que da servicio a las dos comarcas y también a nuestra ciudad, Valls, está llegando a una situación insostenible. Prueba de ello son las protestas del personal que cada miércoles están llevando a cabo. Podemos decir que gracias al nivel de responsabilidad que tiene el personal del hospital y del socio sanitario, que pese a las precarias condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, esto no se ve reflejado en la atención que prestan a los usuarios. Pero es evidente que no podemos seguir en esta situación. Pero más allá de la cuestión laboral, tenemos la situación de los equipamientos que albergan el hospital y el socio sanitario. La situación más grave es, sin duda, la de este último. Es una situación insostenible y hay que actuar. Y a quien corresponde actuar es a este Gobierno municipal, ya que la titularidad de estos servicios es municipal. Nuestro grupo cree que es conveniente hacer memoria respecto al tema. En marzo del 2021, firma del protocolo de intenciones con la consejera Vergés para la incorporación del PIUS al CatSalut. Mayo del 2023, justo antes de las elecciones municipales, firma protocolo entre el Departamento de Salud y CatSalut, consejero Balcells, y el Ayuntamiento de Valls, del establecimiento de las bases de colaboración institucional para la construcción de un nuevo parque sanitario. Agosto del 2024, presentación del nuevo emplazamiento del parque sanitario. Mientras no se realiza la construcción de la situación de las actuales instalaciones, especialmente la del socio sanitario, que está en muy mal estado, ¿qué medidas preventivas se tomaron o se tomarán? A nuestro entender, vamos tarde, muy tarde en afrontar la situación del PIUS y tenemos delante tres cuestiones diferentes. En primer lugar, la construcción del nuevo parque sanitario. Respecto a la construcción de un nuevo equipamiento, se ha definido el emplazamiento y ahora el Ayuntamiento debe realizar la tramitación urbanística y expropiación para poner el solar a disposición del departamento. Dado que el nuevo equipamiento va para largo, se debe de actuar de forma inmediata. En las actuales instalaciones, espacialmente en el socio, repetimos que está en condiciones indignas, corresponde al ayuntamiento del titular de los equipamientos. En cuanto al traspaso de la titularidad municipal a la Generalitat, se crearon grupos de trabajo para avanzar en este camino, pero no se han reunido desde las elecciones del 2023. Por tanto, hay que ponerse manos a la obra para convocar y volver a la reunión de los grupos de trabajo que se crearon. El tema de salud es uno de los más importantes que podemos tener como ciudad. Sin salud no hay nada, y por eso tanto esto esto debería ser una prioridad absoluta, y la verdad no vemos que lo sea para este gobierno. Por eso instamos que, en el primer punto, instar a la presidencia del Consell de Administración del PIUS, a la gerencia y al Departamento de Salud a acelerar, hará ya amb urgència, la signatura del conveni regulador de la transmissió de l'activitat i l'atenció de la salut a la Generalitat. Segon, instar la presidència del Consell d'Administració del PIUS a la gerència i al Departament de Salut a integrar l'hospital dins l'Institut Català de Salut com a opció prioritària de l'Ajuntament. Tercer, mentre el traspàs no sigui efectiu, accelerar i planificar entre l'Ajuntament i la Generalitat les obres necessàries per garantir una qualitat assistencial, concretat l'estratègia d'inversió i finançament en el marc del conveni regulador, la transmissió de l'activitat de l'atenció a la salut en el seu àmbit patrimonial en referència a les noves infraestructures necessàries i a les inversions relacionades. Quart, instar a la direcció del centre i al Departament de Salut a garantir unes condicions laborals dignes, un entorn de treball segur i un diàleg actiu amb la representació del personal laboral per millorar la seva actual precària situació. Cinquè, comunicar aquest acord al Comitè de Treballadors del PIUS, al Consell d'Administració del PIUS, a la gerència, als grups parlamentaris de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, senyors regidors, gent del PIUS que treballa en condicions precàries. La CUP de Valls presenta avui al ple de l'Ajuntament, conjuntament amb el PSC, instar la Generalitat a accelerar el procés de traspàs del PIUS, després de més d'una dècada d'endarreriments i bloquejos institucionals que han impedit la seva integració a la xarxa pública de l'Institut Català de la Salut. L'any 2021 es va signar un protocol d'intencions entre la Generalitat i el Consell d'Administració del PIUS Hospital per iniciar el procés de traspàs de la titularitat i gestió de l'equipament. No obstant això, quatre anys després no s'ha avançat en la seva materialització ni s'ha establert cap horitzó temporal clar per a la seva execució. Un procés de traspàs que ha quedat paralitzat. El document signat el 2021 preveia la creació d'una comissió tècnica entre l'Ajuntament de Valls i el CatSalut per elaborar una proposta de traspàs i determinar les necessitats d'inversió de l'hospital. Tot i que la comissió es va constituir, no s'ha formalitzat cap conveni regulador i el Pla Estratègic 2022-2025 del centre hospitalari no fa cap referència a aquest procés. Davant d'aquesta situació, la CUP denuncia que les deficiències de l'hospital s'agreugen dia rere dia, amb mancances en infraestructura, equipaments i personal que afecten directament la qualitat assistencial. A més, la manca de recursos humans i materials ha incrementat la precarietat laboral dels professionals i ha posat en risc l'atenció sanitària a la ciutadania. Davant aquesta desídia, el personal sanitari es concentra cada dimecres a les portes de l'hospital per denunciar la inacció de la direcció. En aquest context, la CUP defensa que l'única via per garantir la sostenibilitat i la qualitat del servei és la integració del PIUS Hospital dins la xarxa pública de l'Institut Català de la Salut, evitant així la precarització de l'assistència sanitària i la càrrega econòmica sobre l'Ajuntament de Valls. Concretament, la CUP no només insta a l'Ajuntament de Valls, sinó que s'ha registrat a la Generalitat una proposta de resolució per ser debatuda també en sessió plenària de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta iniciativa, la CUP de Valls reitera el seu compromís amb la defensa d'un sistema sanitari públic i de qualitat i exigeix a les institucions implicades que deixin d'endarrerir un procés essencial per garantir una assistència digna i eficient a la ciutadania vallenca que reverteixi la precarietat actual. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts, té la paraula el senyor Ibarra.
Gràcies, alcaldessa, personal del PIUS que esteu aquí. La prioritat d'aquest equip de govern ha estat sempre el bon servei al ciutadà en les millors condicions possibles. El nou parc sanitari és ara també un objectiu molt important per a nosaltres i la gestió del mentrestant és necessària perquè no podem quedar-nos amb els braços creuats. L'anunciada construcció del quart quiròfan, amb una remodelació, optimitzarà i modernitzarà tota la zona i ja forma part de la necessitat de seguir millorant el PIUS, perquè dibuixar un escenari de futur no és incompatible amb les millores de l'actual equipament. Aquest 2024 hi ha hagut una inversió de més d'1 milió d'euros en equips d'alta tecnologia per modernitzar l'assistència dels professionals i mantenir-ne la qualitat i la proximitat. Que el nostre model dista del de la CUP és obvi en molts àmbits, sobretot per la nostra defensa de la col·laboració público-privada que fa funcionar el país. Però ens hauríem de preguntar quin model defensa el PSC. Si tan fàcil és la gestió del tot plegat, aquest traspàs que sol·liciten, ara que governen la Generalitat, deuran posar-s'hi de ple, no? Però s'hauríem de fer un favor per a dir i reconèixer el dèficit de finançament que patim de fa temps perquè no entenem la seva negativa a evidenciar un fet objectiu com aquest. Si CatSalut aposta per aquesta millora econòmica, es podran solucionar molts dels problemes que descriuen en aquesta moció. En relació amb la moció presentada, volem manifestar el nostre acord amb la necessitat d'accelerar la transmissió de l'activitat sanitària del PIUS Hospital a la Generalitat. De fet, s'ha treballat en la definició de l'actual cartera de serveis i en la planificació d'un pla funcional per al futur hospital d'aguts. Tot i això, encara existeixen debats tècnics i econòmics oberts i un dels punts claus per a nosaltres és que no s'ha garantit la totalitat de la cartera de serveis que el PIUS ofereix actualment. A Junts per Valls considerem que qualsevol traspàs s'ha de fer amb garanties i amb la certesa que el nostre hospital no perdrà serveis essencials. Per aquest motiu, el nostre model prioritza que el PIUS Hospital, un cop tancats els plans funcionals, s'integri a l'Institut Català de la Salut. Això garantirà la seva continuïtat amb una cartera de serveis igual o superior a l'actual i unes condicions laborals per als treballadors equivalents a les de l'ICS. No podem acceptar que el PIUS es vegi relegat per sota d'un centre sociosanitari, com podria passar si la proposta del CatSalut d'integrar-lo amb el sociosanitari Francolí es fes realitat. El model de gestió dels hospitals municipals ha de ser debatut amb profunditat i amb responsabilitat. Vostès diuen que el finançament dels hospitals municipals, que depenen dels ajuntaments i concerten serveis amb el CatSalut, és insuficient i asfixiant. Tanmateix, ens sorprèn que el PSC, que ara governa la Generalitat, no reconegui aquesta realitat i no defensi un model de finançament que asseguri la viabilitat econòmica dels centres com el nostre. Ara tenen la responsabilitat de posar-hi fil a l'agulla i garantir que aquest traspàs es faci amb recursos adequats i amb garanties per a la ciutadania. Pel que fa al quart punt de la moció, nosaltres no podem acceptar en els termes en què està redactat. La direcció del centre i el Departament de Salut han de garantir unes bones condicions laborals als professionals, i estem d'acord, però no compartim la manera com es presenta aquesta qüestió. La direcció del centre podrà garantir unes millors condicions laborals sempre i quan el Departament de Salut en garanteixi el finançament. A més, es posa l'èmfasi en la direcció del centre, quan en realitat són només gestors d'un sistema que depèn de la Generalitat. No podem més que treballar per millorar les condicions laborals dels nostres professionals i modernitzar l'estructura de l'hospital. Cal recordar que és un edifici dels anys 90 i que encara que és complicat d'entendre que ja se n'hagi de construir un de nou, la realitat és que requereix inversions en sistemes de climatització i altres infraestructures. Però aquest és el repte que afrontem i que volem gestionar amb total responsabilitat. Finalment, volem posar sobre la taula la necessitat d'un debat de ciutat sobre aquest tema. No podem acceptar una manera de fer política que menystingui i desprestigiï sempre les iniciatives vallenques. Estem orgullosos d'aquest equipament municipal que dona servei a les dues comarques i que compta amb unes bones dades de satisfacció. La nostra aposta és clara. Volem el millor hospital possible per a Valls i el territori, amb una cartera de serveis forta, una atenció de qualitat i unes condicions laborals dignes. I volem que aquest procés es faci bé, amb transparència i amb totes les garanties. Estem compromesos a seguir treballant per la millora contínua de les condicions laborals dels treballadors del PIUS, però sense alarmismes infundats. Però tot i així, donarem suport a la moció, malgrat no compartim del tot el redactat del quart punt, que considerem que no reflecteix la realitat de la gestió sanitària al nostre hospital i que no aporta solucions concretes a les necessitats del centre i dels seus professionals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part d'Esquerra Republicana. Senyor Joan París té la paraula.
Alcaldessa, regidors, regidores, bona tarda. D'entrada creiem que és bo fer un repàs de la lluita que ha suposat disposar d'un hospital públic, les prestacions i serveis adients per a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, que té la seva història i el grup municipal d'Esquerra en fa seva. La ciutat de Valls compta des de fa segles amb un hospital. Va ser a finals de la dècada dels anys 70, del segle XX, quan es va posar de sobre la taula la construcció d'un nou hospital. Va ser el primer ajuntament democràtic, l'any 1979, que va optar per la remodelació i ampliació de l'antic hospital de la plaça de Sant Francesc i no per la construcció d'un nou. L'any 1981, el conseller de Sanitat, Josep Laporta, donava el vistiplau al projecte hospitalari ballenc. Durant les festes de Sant Joan de l'any 1985 es va col·locar la primera pedra del nou hospital. I fins al 1 de novembre del 1990, que va venir el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es va inaugurar l'hospital. Però fins al 9 de novembre del 1991, cap d'un any, no es va acabar de completar el Pius Hospital amb la cinquena planta i va venir el conseller de Sanitat, Xavier Trias, i l'alcalde de Valls, Alfred Pérez de Tudela. Avui el grup municipal de la CUP presenta una moció per agilitzar la gestió del traspàs del Pius Hospital a la Generalitat de Catalunya. Un camí que, com diu la moció, es remunta a la legislatura 2011-2015 i que es va concretar amb la signatura del protocol d'intencions per al traspàs del Pius Hospital a la Generalitat el mes de març del 2021. Creiem que la història del Pius Hospital és un èxit de totes les forces polítiques que han passat pel consistori ballenc els darrers 45 anys. I ara és l'hora de continuar amb el treball conjunt i unitari per aconseguir la seva integració i transmissió de l'activitat a la Conselleria de Salut de la Generalitat, buscant la fórmula millor, l'ICS, empresa pública, el que sigui, pels ciutadans de la Conca i de l'Alt Camp. Finalment, no volem deixar de dir que les gestions per aconseguir el traspàs del Pius és cert que fa anys que pateixen endarreriments i entrebancs, com el passat, però el camí és el de treball conjunt de totes les forces polítiques democràtiques presents al consistori, amb la voluntat d'aconseguir millorar l'atenció sanitària dels ciutadans de les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. És per això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Valls i votarà a favor de la moció de la CUP, tot i que en el punt número 4 de la moció no acabem de compartir la frase que hi diu que és una situació precària. Tot i així, sabem que avui s'han estat reunint el comitè i estan trobant-hi solucions. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor París. Per part de Vox, té la paraula.
Gracias. La cronología que presenta esta moción pone encima de la mesa algunos aspectos interesantes, pero sobre todo hace que cualquiera de nosotros se plantee algunas preguntas. Está claro que el Pius Hospital de Valls arrastra problemas desde hace años. Lo cierto es que cuando los problemas no se solucionan ni se intentan minimizar, se van agravando con el tiempo. Hoy la situación en el hospital es límite. Los sanitarios manifestándose, aquí está la prueba, de manera recurrente, las instalaciones cada día en peor estado y, lo más preocupante, sin voluntad aparente desde el equipo de gobierno por solucionar estos problemas existentes. Un informe técnico de hace ya algunos años pone de manifiesto los que entonces eran los problemas del hospital, como por ejemplo las instalaciones de agua, las eléctricas, que ya se arrastran desde su construcción. Lo pone el informe. ¿Por qué demorarlo tanto el traspaso de competencias a la Generalidad? Para que la Generalidad de Cataluña vuelva a asumir la gestión y responsabilidad del Pius Hospital, ¿existe algún requisito que demanda la Generalidad y que no se está cumpliendo? Si eso es así, ¿cuál es ese requisito? ¿Por qué no se ha promovido y acelerado el traspaso de competencias años atrás? ¿Podría existir alguna irregularidad que haya detectado la Administración autonómica y que por ese motivo esté dilatando el traspaso de competencias hasta que se solucione? Por otro lado, al ver que el Gobierno de este ayuntamiento prioriza proyectos que son más que deficitarios, pero que suponen ingresos de grandes cantidades de dinero para gastar más dinero aún, antes que anteponer proyectos que realmente solucionan los verdaderos problemas de los vecinos, no traspasar las competencias del hospital podría ser también por ese motivo, porque suponen ingresos extras que pueden tener algunos destinos opacos. Como ven, cualquiera que conozca un poco estos detalles puede hacerse preguntas de este estilo y no sería descabellado hacérselas. Es evidente que el traspaso de las competencias de la gestión del Pius Hospital es más que urgente, al igual que la construcción del nuevo parque sanitario. En esta moción me ha faltado un acuerdo importante para incluir que dijese algo así. Buscar una nueva ubicación para el nuevo parque sanitario por el riesgo que comporta la ubicación escogida tan cerca del torrente. De hecho, cabe destacar que el torrente se desvió para la construcción del actual hospital, pero no lo suficiente. Por tanto, una nueva construcción al lado del torrente vuelve a ser un grave problema, especialmente en el estado actual que se encuentran los torrentes desde su nacimiento hasta el paso por esta ciudad. Nuestro voto será en contra de esta moción si no se incluye un acuerdo que garantice una nueva ubicación para la construcción del nuevo parque sanitario. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció, senyor Vidal?
Sí, gràcies, senyor alcaldessa, regidors, gent del Pius que treballa en condicions precàries. Més enllà de les diferències ideològiques, per un costat, les deficiències que pateix el Pius Hospital que afecten pacients i treballadors no és una opinió, és un fet. Aquesta és la realitat ara i algú és responsable tant d'haver arribat fins aquí com de sortir-ne. Llavors el que volem és que canviï la situació igual que el que demanen cada dimecres els treballadors de l'hospital. Nosaltres defensem el model de sanitat pública de qualitat i acabar amb la precarietat laboral i assistencial. Si Junts per Valls té un altre model, ens agradaria escoltar com pensa solucionar aquests problemes concrets i amb quin calendari dels que tenim ara. Estem parlant del mentrestant i estem parlant d'una cosa que està passant en aquest moment. Les promeses del que es farà i tot el que tenim planificat està molt bé, és fantàstic, però el problema és ara. Aquest problema també s'ha de gestionar. Ja és el segon cop que es presenta una moció així i esperem que aquest cop serveixi d'alguna cosa i no caigui en sac foradat. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 20 vots a favor i un en contra.
Molt bé, doncs passem al desè punt, que és la moció presentada per la municipal de la CUP per defensar l'educació pública i el no tocament de línies. Per part de la CUP té la paraula qui intervé, la senyora Beltrán.
Gràcies, alcaldessa, regidors i regidores. Ens agradaria compartir amb vosaltres unes quantes reflexions de la carta del claustre del professorat de l'Institut Jaume Huguet que va fer arribar divendres passat el president de la Generalitat, el Salvador Illa, a la concentració que es va convocar per defensar l'educació pública, en aquest cas a Valls, i el no tancament de línies a cap centre de titularitat pública. Us llegeixo textualment. Diuen, és evident que la disminució de natalitat i, conseqüentment, la reducció del nombre d'alumnes poden portar a replantejar la distribució dels recursos educatius. No obstant això, considerem que aquesta situació representa una oportunitat única per millorar la qualitat del nostre sistema educatiu. En lloc de tancar línies i concentrar els estudiants en menys aules, proposem que redueixin les ràtios d'alumnes per classe. Aquesta mesura permetria una atenció més individualitzada, facilitaria la inclusió de l'alumnat amb necessitats específiques i milloraria el clima escolar, amb un impacte directe i positiu en el rendiment acadèmic, per tal que el potenciar, com demostren darrerament tots els indicadors. Bé, com de costum, als polítics en general no els agrada escoltar atentament les demandes d'aquells que estan al peu del canó a les aules. Però, en comptes d'escoltar el que diuen, podem fer un cop d'ull als estudis que potser sí que seran més vàlids. Diversos estudis diuen actualment existeix una sobreoferta de places d'I3 als centres concertats, que han augmentat fins a un 14% en els últims 6 anys, mentre que la xarxa pública aquesta xifra ha disminuït fins al 9%. Aquesta tendència suposa un risc per la xarxa pública, que podrà veure's afeblida si no regula adequadament l'oferta de places a la concertada, sent aquest un debat que cal afrontar. Per tal d'evitar una major segregació escolar i l'enfortiment de la xarxa privada concertada, cal que la Generalitat estableixi mecanismes de regulació més estrictes per garantir la qualitat del sistema educatiu públic. I en aquest sentit, és fonamental aprovar un nou decret de concerts que doni més pes a la xarxa pública. I sí, a Valls també existeix aquesta possibilitat. Existeix la possibilitat que el departament tanqui línies als centres públics. A I3 s'obren places i diuen els experts que la sobreoferta genera segregació i a Valls, si no planifiquem millor les conseqüències, poden arribar a ser molt greus. Us imagineu que sigui l'inici aquest any del tancament de tota una escola perquè es tanca una línia d'I3? Pel que fa a secundària, recordem que el curs passat ja es va tancar una línia després de les preinscripcions i aquest any es consolida aquest tancament a la pública abans de la preinscripció. I mentrestant, passen governs de tots colors a la Generalitat i el decret de concertades està encara per engegar. Des d'aquí també volem donar gràcies a les escoles públiques del municipi que any rere any, amb una absència forta d'una campanya publicitària per part de l'Ajuntament que pugui fer front al pressupost de les campanyes de la concertada, s'uneixen per defensar l'oferta pública dels serveis i generen una campanya de sensibilitat cap a l'oferta educativa pública a Valls, que li diuen l'escola pública el tren del futur que avança amb i per a tothom. Com que sabem els límits, òbviament, que tenen els ajuntaments a l'hora de legislar al voltant de tot això, sí que instem a l'Ajuntament que desenvolupi polítiques de planificació educativa. Així que la CUP de Valls demanem que el ple de l'Ajuntament de Valls aprovi els següents acords. Primer, instar l'Ajuntament de Valls a defensar el manteniment de totes les línies dels centres educatius públics del municipi, emprant totes les vies de diàleg i negociació amb el Departament d'Educació per garantir una oferta educativa pública suficient i de qualitat. Segon, impulsar campanyes de sensibilització i difusió, per posar en valor l'oferta i els projectes educatius dels centres públics, tot garantint la informació sobre l'oferta educativa a tot el municipi. Tercer, instar el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a reduir ràtios davant la baixa natalitat a tots els nivells. Quart, instar el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a elaborar un nou decret per regular els concerts. I cinquè, comunicar els següents acords de la comunitat educativa de la ciutat, el Consell Escolar Municipal, els centres educatius de primària i de secundària, de titularitat pública i a les respectives associacions de famílies. Gràcies.
Gràcies, senyora Beltrán. En nom de Junts per Valls té la paraula la senyora Rosa Rovira.
Gràcies, senyora tinent d'alcalde. Bona tarda. L'educació és un dels pilars fonamentals de qualsevol societat, perquè és en el sistema educatiu en el que es posen les bases i els valors per a la societat del futur. Perquè és l'escola d'ara la que forma els infants i els joves que seran els adults del demà. I és per això que ens cal un sistema educatiu que garanteixi la cohesió social i que els ofereixi les millors oportunitats de futur. És per això que ens cal defensar el sistema educatiu català, dotat d'uns valors que han significat un model d'excel·lència i de referència. El model educatiu català és un sistema dinàmic i inclusiu que treballa per oferir una educació de qualitat, respectant la diversitat i promovent la identitat cultural. La seva capacitat d'adaptar-se als canvis socials i tecnològics el fa un valor afegit per als alumnes i per la societat en general. La seva defensa no només es basa en la seva estructura, sinó també en els valors que transmet i en l'impacte positiu que té en la vida dels seus alumnes. És una realitat que en els darrers anys s'ha produït un descens clar de la natalitat i això ha fet que s'hagin de reduir l'oferta de places escolars. Però crec que tots compartim que la relació d'alumnes per classe és un factor clau en el funcionament educatiu i pot influir en la qualitat de l'ensenyament, però també en l'aprenentatge. És per això que caldria que aquesta reducció de la natalitat la veiéssim com una oportunitat per reduir les ràtios dels centres educatius en totes les etapes escolars. Això comportaria una atenció personalitzada. Quan els professors poden dedicar més temps a cada alumne, poden adaptar el seu ensenyament a les necessitats individuals, fomentar la motivació i abordar les dificultats d'aprenentatge de manera més efectiva. Millorar l'aprenentatge també. Els estudis demostren que en les classes en què hi ha menys alumnes solen tenir millors resultats acadèmics. Això es deu a que en un entorn d'aprenentatge més petit facilita la participació activa, la col·laboració i la comunicació entre alumnes i professors. També es millora la gestió del comportament. Amb menys alumnes és més fàcil gestionar la dinàmica de classe i mantenir un ambient d'aprenentatge positiu. Els professors poden identificar i abordar comportaments problemàtics abans que es converteixin en un problema major. També fomenta la relació professor-alumne. Una menor ràtio fa que les relacions s'enforteixin entre els professors i els alumnes. Aquestes relacions positives són fonamentals per al benestar emocional dels alumnes i poden augmentar la seva implicació i el compromís amb l'aprenentatge. La promoció de la inclusivitat és una de les altres coses que fomenta la reducció de ràtios. Amb menys alumnes per classe, és més fàcil integrar alumnes amb necessitats educatives especials i garantir que tots els alumnes tinguin accés a l'ensenyament de qualitat. Això ajuda a crear un entorn d'aprenentatge més inclusiu i divers. També fomenta l'adaptabilitat i la flexibilitat. Amb classes més petites, els professors poden ser més flexibles en la metodologia d'ensenyament. Poden implementar més activitats pràctiques, poden treballar en grup i en projectes que requereixin interacció i col·laboració. I en últim lloc, el que està comprovat és que fomenta la satisfacció del professorat. Les ràtios d'alumnes més baixes no només beneficien els alumnes, sinó que també milloren la satisfacció i la qualitat de vida dels professors. Professors menys carregats poden sentir-se més motivats i compromesos amb el seu treball, cosa que repercuteix positivament en l'ensenyament. Per defensar aquest model educatiu, primer que tot s'ha de tenir confiança i respecte cap als docents. Cal escoltar la comunitat educativa de la nostra ciutat, que des de fa anys fa una gran feina. Són qui millor coneix la problemàtica amb la que es troben cada dia. I cal posar en valor els docents i els equips directius dels centres educatius de la nostra ciutat. La solució de la problemàtica dels centres educatius de la ciutat està dins de la mateixa comunitat educativa. La solució o bé dels docents o no serà una solució, perquè són ells qui hauran d'aplicar aquestes possibles solucions als problemes que ells millor que ningú coneixen. Per això cal escoltar els docents i a l'escola. Per això el nostre vot serà favorable, atenent que la moció demana la no reducció de línies en els centres educatius de la ciutat i aprofitar la baixada de la natalitat per la reducció de ràtios afavorint la millora del sistema educatiu en els nostres centres. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rovira. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. La caiguda de la natalitat a Catalunya en els darrers anys té un impacte directe sobre el sistema educatiu. Amb tot, la crisi demogràfica ha de ser vista com una oportunitat per enfortir el sistema educatiu públic i no per debilitar-lo. A Valls, la realitat no és aliena a aquesta situació. Conscient de la situació, hem fet un esforç per mantenir les mateixes línies de primària i secundària, perquè creiem que el descens demogràfic no hauria de ser una excusa per reduir l'oferta educativa pública. Per això, treballem amb el Departament d'Educació i Formació Professional i la comunitat educativa a través de les comissions de garanties d'admissió per mantenir les línies. A Valls, ja fa uns anys que centres públics i concertats es van posar d'acord per baixar ràtios a 20, quan encara no ho havien fet molts dels centres educatius del país. Penseu que el darrer govern d'Esquerra havia decidit que el curs 24-25 tingués tot el segon cicle d'educació infantil amb les ràtios reduïdes i majoritàriament els grups dels centres públics ja tenen 20 o menys alumnes per aula, un 94% dels centres públics i un 79% dels centres concertats. De fet, a infantil 3, la ràtio mitjana de Catalunya és de 18 alumnes per aula. Per tant, insistirem que l'actual govern segueixi aplicant aquesta mesura per a altres etapes de l'educació obligatòria, perquè reduir ràtios facilita una educació més personalitzada, inclusiva i adaptada a la diversitat de l'alumnat. El manteniment de les línies públiques no només és una qüestió demogràfica, sinó de voluntat política per preservar un model educatiu que promou la cohesió social, l'atenció a la diversitat i la igualtat d'oportunitats. L'escola pública és un pilar fonamental per combatre la segregació escolar i construir una societat més justa i cohesionada, però no podem obviar que el sistema educatiu català es basa en el principi de la doble xarxa, pública i concertada, reconegut per la legislació vigent. La xarxa concertada, tot i estar sostinguda en fons públics, respon a la llibertat d'elecció de les famílies i contribueix a la diversitat de projectes pedagògics. Malgrat l'argument recurrent que la xarxa concertada fomenta la segregació escolar, cal recordar que molts centres concertats escolaritzen una proporció important d'alumnat vulnerable i que la nova normativa d'admissió d'alumnat ja estableix criteris de reserva de places per a infants amb necessitats educatives especials en tots els centres sostinguts en fons públics. Per exemple, pel que fa als centres de la ciutat, em remeto només al curs 24-25, infantil 3. Els Baltis concentra 6 alumnes, em refereixo a l'alumnat amb necessitats educatives. Baltis conté 6 alumnes, a l'Adiom 7, en Xaneta 6, Eugeni d'Ors 21, la Candela 7, Claret 7, Cor de Maria 18 i Badruna 6. Ara bé, això no treu que defensem que cal un nou decret de concerts. La situació actual posa de manifest la necessitat de revisar el model de concerts educatius. És imprescindible elaborar un nou decret que prioritzi la xarxa pública i estableixi criteris més estrictes per a la concertació. Aquest decret ha de servir per evitar la competència deslleial entre la xarxa pública i la concertada. Pensem que és un greuge comparatiu que les escoles concertades, a diferència de les públiques, només puguin tancar línies o perdre el concert un cop es conegui la matrícula per al proper curs, no abans. L'Ajuntament de Valls ha de defensar la qualitat educativa i l'equitat. Tanmateix, cal reconèixer que les competències de planificació educativa són del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. L'Ajuntament ha de centrar-se a promoure iniciatives que reforcin la qualitat educativa global del municipi, independentment de la titularitat dels centres, i a garantir que totes les famílies rebin informació transparent i equitativa sobre tota l'oferta educativa de la ciutat. Per tant, el grup municipal d'Esquerra de Valls donarem suport a aquesta moció.
Moltes gràcies per part del PSC, senyora Fernández.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i a tots i totes. L'educació pública i de qualitat és un bé comú que s'ha de defensar des de tots els àmbits possibles, ja que és aquí on comença la igualtat d'oportunitats de totes les persones per desenvolupar-se i preparar-se pel seu futur. L'escola pública juga, doncs, un paper vital en la reducció de les desigualtats socials. No importa d'on vinguis, amb aquesta escola tens la mateixa oportunitat d'aprendre i de créixer, per la qual cosa ajuda a construir una societat més justa. D'altra banda, l'educació pública també es basa en l'ús eficient dels recursos públics. L'objectiu principal no és obtenir beneficis, sinó proporcionar una educació de qualitat. Això significa que els recursos financers es destinen directament a la millora de les instal·lacions escolars, de la formació del professorat o dels materials educatius. L'escola pública també es pot definir com a model de cohesió social. No només fomenta la igualtat i la justícia, sinó que també crea un sentit de pertinença i de cohesió social. Això ajuda a construir una societat més tolerant i inclusiva, ja que infants i joves aprenen a valorar i a respectar la diversitat. En definitiva, l'escola pública i l'ensenyament públic són pilars fonamentals per a la nostra societat. Fomenten la igualtat d'oportunitats, promouen la cohesió social i preparen les noves generacions pel futur. És essencial, doncs, que continuem invertint-hi i també en els mestres i en tota la comunitat educativa que fan que això sigui possible. Dit això, i passant ja als acords de la moció del grup municipal de la CUP, pensem que en el primer, per exemple, es parla de mantenir totes les línies dels centres educatius públics i hem de comentar que a Valls no hi ha hagut variació en el nombre de grups d'I3 des d'almenys el curs 2014-2015, tot i que la població a escolaritzar ha passat de 288 a 169 infants en aquest període. La baixada de ràtios progressiva i aplicada a tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya des del curs 2022-23 i la fidelització dels habitants de Valls als centres del municipi han permès, doncs, el manteniment dels grups. D'altra banda, en el tercer acord, hem de deixar constància que la reducció de ràtios a les aules ja s'està fent progressivament, tal com hem comentat abans, però que no es pot dur a terme en cursos superiors en molts casos per manca d'espais dels mateixos edificis. Així doncs, tot i estar d'acord amb l'argumentació de la moció presentada pel grup municipal de la CUP, ens hi abstindrem, però no per no creure en la defensa d'una escola pública i de qualitat, sinó per veure aquests dos acords una informació que no s'adapta a la realitat.
Moltes gràcies per part de Vox.
Gràcies. A ver, especialmente a ustedes, señores de la CUP, que presentan esta moción. Decirles que gracias a esas políticas en contra de la natalidad y en favor del aborto y en favor de la inmigración ilegal, que a ustedes tanto les gustan y tanto defienden, hoy existe ese problema de natalidad del que ahora vienen aquí a quejarse. Yo sinceramente todavía no entiendo cómo tienen, vamos a decirlo así, los reaños, y esto lo digo generalizadamente para todos los grupos municipales de este pleno, de quejarse de la disminución de la natalidad y dicen ustedes estar a favor de la vida y después apoyan y promueven políticas abortivas, de destrucción de la familia y de adoctrinamiento a menores en las aulas educativas, que precisamente van en contra de la natalidad y de la libertad sexual y de elección. No es culpa de planificación, como dicen, es culpa de que ustedes defienden todas esas políticas. Pero no entiendo qué les pasa. Crean el problema, lo financian y luego vienen aquí, de cara a la galería, a decir que quieren solucionarlo. ¿Acaso los presupuestos para este 2025 reflejan políticas a favor de la natalidad? Creo que no. Y es que además, casi convencido estoy de que aquí todo el mundo votará a favor de esta moción. Intentan todos ustedes quedar muy bien de cara a la galería, pero como se decía anteriormente, la sociedad empieza a despertar y a entender cómo las políticas que ustedes apoyan y financian están destruyendo nuestras vidas, nuestra familia, nuestras costumbres, etc. Pero les repito que esto tiene los días contados, porque la sociedad empieza a cambiar porque este modelo es antisocial. Nuestro voto será en contra de esta moción porque la educación necesita otro modelo totalmente diferente al actual, donde se prime por la excelencia, donde se abandonen los adoctrinamientos, donde se trabaje por niveles educativos más altos y competentes. Se necesitan políticas pronatalidad en contra de las actuales políticas proabortivas que se promueven. Es necesario un cambio total del modelo social, especialmente del educativo. Por ello, nuestro voto será en contra de esta moción. Gracias.
Molt bé, alguna altra intervenció? Entenc que no. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. vots en contra. Abstencions. 16 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.
Molt bé, doncs passaríem a l'11 punt, que és prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora de la senyora Laia Castellaritzeta. Té la paraula la senyora Castells.
Moltes gràcies, alcaldessa. Avui aquest moltes gràcies transcendeix el fet de cedir-me la paraula. Avui aquest moltes gràcies, alcaldessa, és per haver-me concedit el privilegi d'haver pogut dedicar gairebé 6 anys a servir la ciutat de Valls. Ha estat un recorregut en què m'he sentit molt acompanyada de desenes i desenes i desenes i desenes de persones, entitats i comissions que no puc anomenar una per una perquè ens estaríem aquí fins a la matinada i anem prou tard. A tots i a totes un sentit agraïment. Seguirem compartint inquietuds, això us ho asseguro. Plego, però ho faig amb una certa pau, perquè plego amb el convenciment que en aquests 6 anys he fet tot el que m'ha estat possible per engegar projectes per Valls. Soc conscient que en aquesta trajectòria hi hauran hagut encerts i també errors, però em quedo amb la tranquil·litat de saber que sempre he intentat afrontar els reptes en positiu. Plego amb la satisfacció d'haver pogut tirar endavant iniciatives com l'Espai Jove, el Valls Història Viva, la recuperació del Blai i la cassola de Dijous Gras, la fàbrica de les il·lusions, el camp de treball de recuperació de l'entorn dels torrents, de fer el reconeixement que es mereix a l'Escola La Candela com a hospital de sang durant la Guerra Civil, d'encarregar els murals de tant el dels elements del Seguici com el de les dones fan història al carrer de la Cor i les escales de la Peixateria, o de començar el camp d'aprenentatge Pau Casals, per mencionar-ne només alguns. I en els propers dies, setmanes, mesos, se'n presentaran d'altres, però que ja no em tocarà a mi denunciar-los. Val? Tots aquests projectes sempre s'han treballat des de la transversalitat i la col·laboració entre diverses regidories, amb un gran esforç del personal tècnic i alguns d'aquests projectes amb la contribució de persones que hi han dedicat moltes hores i molts esforços desinteressadament. Plego amb el bon gust de boca d'haver confiat en el talent creatiu vallenc de moltíssimes disciplines diferents, però amb projectes, idees i resultats realment impressionants. Som una ciutat amb talent, amb molt de talent, tant històric com actual. Només cal mirar les nombroses exposicions impulsades pel Museu de Valls o la programació de teatres, entre moltes altres mostres. S'ha de continuar acompanyant aquest talent i seguir-li oferint plataformes per donar-se a conèixer. La ciutat s'ha de sentir orgullosa de tenir-lo, molt orgullosa. Plego havent viscut moments únics i irrepetibles, com l'obertura del Museu Casteller de Catalunya, la declaració del gegantó Lladre Faves com a bé cultural d'interès nacional, o més recentment la participació vallenca al mil·lenari de Montserrat. Però manllevant el referent d'una persona a la que he apreciat tota la vida, tal i com deia el filòsof Joaquim Ros i Les Sales, hi ha moments a la vida que quan s'obren portes noves se n'han de tancar d'altres. I això és el que m'ha passat a mi. Els meus nous reptes professionals no em permeten oferir a l'àrea de cultura el nivell de dedicació que es mereix. Plego, però ho faig amb la tranquil·litat de saber que qui pren el relleu és una persona tan apassionada per la cultura com ho sóc jo. Estic convençuda que ens deixarà un bon llegat. No puc deixar aquest consistori sense donar les gràcies als companys i a les companyes del grup municipal, tant d'aquesta legislatura com de la passada. He descobert i conegut a persones compromeses, entusiastes i amb vocació de servei a la ciutat. Gràcies a tots i a totes per haver-me acompanyat. I també vull dedicar un agraïment als companys i companyes de govern.
i els regidors i regidores demòcrates de l'oposició. A tots i a totes, moltes gràcies per haver compartit amb mi aquest trajecte apassionant. Ara, Jessi i ben aviat Manel, us toca a vosaltres de començar o de reprendre aquest viatge. Us desitjo tonelades de sort i molts encerts. Ha estat un plaer formar part d'aquest consistori. Moltes gràcies.
Hi ha alguna intervenció per part dels grups municipals? No? Bé, jo sí que li vull dir a la Laia, espero no emocionar-me, que va ser tot un encert el 2019 que formessis part doncs, de la candidatura de Junts per Valls. Han estat 6 anys que has fet feina davant de joventut, de cultura, ha estat una gran feina per a la ciutat. Jo crec que parlo en nom de tots els regidors de la candidatura. Per tant, ha estat un plaer, ha estat un goig. I penso que moltes entitats, quan ho van saber, doncs va tenir una mica de pena, perquè portaves molts anys dins el món de la cultura, però per tant jo sí que et vull dir gràcies a majúscules, Laia, per la gran feina que has fet. De ben segur que ens trobem en algun altre espai, també treballant per la ciutat, no tinc cap dubte, però que sàpigues que aquí tens una amiga. Per tant, amb allò que necessitis, pots comptar amb mi i amb tots nosaltres. Dit això, doncs, passaríem al darrer punt, que és el de precs i preguntes. Ja no han arribat preguntes, no, senyor secretari? Però hi ha algun prec per part del PSC? No? Per part de la CUP hi ha algun prec? Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Un any més, l'exèrcit participa en l'espai de l'estudiant de Valls, promovent una cultura bèl·lica que desafia l'esperit de l'educació per a una convivència pacífica basada en el diàleg. En edicions anteriors s'ha instat a l'Ajuntament de Valls a fer accions perquè es deixi d'acollir aquest estand a l'espai de l'estudiant, l'estand de l'exèrcit, al que l'Ajuntament no només no ha pres cap acció, sinó que s'ha expulsat les responsabilitats. En un temps on es parla d'invertir més en armament, on al món hi ha 56 conflictes, el major nombre des de la Segona Guerra Mundial, que involucren a més de 90 països, més de la meitat dels països del món, la cultura de pau no només és necessària, sinó que és l'única opció per tenir futur. A dia d'avui tenim prou armes per destruir el món centenars de vegades. Cal invertir en més armament? Cal promoure més els exèrcits o, pel contrari, ens cal més educació, gent sàvia, amb habilitats de diàleg i de resolució pacífica de conflictes? Davant els conflictes podem invertir més en armes i matar-nos o invertir més en educar per la pau, en mediació i en resolució no violenta de conflictes. Per tot això, instem a l'equip de govern a complir allò que està incomplint. La llei de foment de la pau aprovada el 2003, la moció 55/12/11 sobre desmilitarització de Catalunya aprovada el 14 de juliol del 2016 pel Parlament de Catalunya, així com la moció aprovada per aquest propi consistori a favor de la construcció d'una cultura de la pau i desmilitarització al febrer del 2017. La nostra petició en aquest prec és que s'utilitzin tots els mecanismes possibles per cessar l'acolliment d'aquest estand. El mínim que podria fer aquest Ajuntament i que no està fent és manifestar públicament la seva posició contrària a la presència de l'exèrcit en aquest espai ballanc. Gràcies. Tenim un segon prec que farà l'exèrcit.
Sí, poden fer-lo.
Perdó, m'estic habituant encara això del micròfon. Doncs tenim un altre prec que és sobre els procediments de contractació del servei de neteja. Segons la Junta de Govern, el 21 de febrer, el secretari de la Junta de Govern i l'interventor intervenen per exposar que els punts 11, 12, 13, 14, 15 i 16 considera que cal que siguin objectes de planificació i licitació per respondre a una necessitat que considera permanent en el temps o un recurrent per la corporació municipal i suposen un fraccionament i un ús recurrent de la contractació menor i que el seu objecte ha de ser objecte de licitació pública, utilitzant procediments de contractació sotmesos als principis de lliure concurrència, transparència i publicitat, evitant utilitzar la contractació menor. El prec d'avui fa referència en aquests punts de la Junta de Govern on s'aprova la contractació dels serveis de neteja de diferents equipaments i centres educatius, tasques que històricament estan desenvolupades per dones i just també el dia en què aquest plenari aprova una moció per commemorar el Dia de la Dona Treballadora. Diu molt poc d'aquest Ajuntament que, a banda de no generar llocs de treball històricament feminitzats i precaritzats, ho faci a través de la contractació externa amb contractes de 2 mesos en 2 mesos. I aquesta pràctica no és la primera vegada que ho llegim a les actes. Us demanem que primer es creïn llocs de treball directes per generar dignitat a les persones treballadores o que, pel contrari, utilitzeu els procediments de contractació segons la llei de contractació per licitar el servei i crear estabilitat a les empreses externes que operen i garanteixen els nostres serveis públics. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de Vox, hi ha algun prec? A veure, pel que fa al tema de l'espai de l'estudiant, dels militars, el Consorci Preuniversitari no ho vol. L'Ajuntament no ho vol. Les institucions col·laboradores com és l'Espai i el Departament d'Educació de la Generalitat no ho volem, no ho volen. La Diputació tampoc no ho vol. Si les universitats, els centres educatius no ho volen, el Sol d'Ensenyament de Barcelona, Girona i Lleida no ho vol. Si la majoria de grups polítics del Parlament no ho volen tampoc, en definitiva, ningú ho vol. Em sembla que tot és molt i molt més senzill. De fet, jo us animaria que ho preguntéssiu a l'Estat espanyol i al Ministeri de Defensa. Primer, pregunteu per què deixen que l'exèrcit vagi a fires i als salons d'ensenyament. Pregunteu això, així de simple. I el segon, també us animaria que pregunteu per què no promouen lleis o regulacions que toquin aquest tema. Perquè nosaltres no tenim eines legals per poder prohibir que vingui l'exèrcit. Per tant, feu la pregunta a aquells estaments que poden legislar les lleis perquè l'exèrcit no estigui als salons d'ensenyament. Mira, hi podem donar moltes voltes amb aquest tema, cada any surt, però penso que tot és més senzill sobre demanar responsabilitats a qui pot legislar aquest tema. Per tant, moltes gràcies. No hi ha cap més tema, estem a pregs i preguntes. Doncs respon el prec.
Simplement, com diem al prec, el mínim que sí que podem fer, potser no tenim eines els problemes és recurrent, no tenim eines per frenar-ho, però sí que ens podem posicionar públicament. I és el que dèiem, que el que sí que podem fer és aquesta incomoditat que tenim tots, doncs podem fer-la pública, perquè si no la gent és qui encalla i otorga. Si no ho diem, la gent pensa que sí que estem d'acord o que hi ha aquesta convivència.
Li acabo de dir que l'Ajuntament està totalment en contra. De fa temps, sap que vam fer un codi ètic, vam fer una moció, la vam votar a favor, però aquesta moció o aquest codi ètic hi posa que no s'exhibiran elements bèl·lics. Llavors, per tant, les armes no hi són, però ells tenen una formació que amb les eines que tenim de normatives hi poden ser. Per tant, qui legisli, faci el prec al Parlament o l'Estat espanyol, el Ministeri de Defensa, perquè legisli i tirem força els ajuntaments per poder prohibir els salons d'ensenyament als militars. Moltes
gràcies.
Aquest
any publicarem que estem incòmodes en la seva presència. Si no hi estem d'acord, dic, si ho farem públic, potser ho hem de fer públic cada any, si no la gent no... Bueno. No em vull saltar tampoc el protocol.
Molt bé, doncs aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.